Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores. Avui repassarem algunes informacions d'àmbit local. També farem referència d'algunes de les informacions referents al ple municipal d'aquest dijous i també de les activitats del Sant Jordi 2024 a Sant Andreu de la Barca. L'acte central es va celebrar el passat diumenge a la plaça Font de la Roda. Una setmana on també viurem altres festes. La Fira del Vi, també la primera edició de la Fira del Vermut. Els actes ja arrenquen aquest dimecres i s'allargaran fins al diumenge. De totes aquestes informacions, les comentarem avui en aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant, com dèiem, al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té previst invertir 1,7 milions d'euros en diversos projectes. La reorganització del Parc de la Solana, la renovació de 8 parcs infantils, l'asfaltat de carrers, l'adquisició d'immobles o la compra d'un camió grua per la brigada municipal són algunes de les inversions que es duran a terme aquest any 2024. Aquest és un dels punts que es portarà a votació en el ple municipal del proper 25 d'abril. Joan Jansana, regidor d'Urbanisme.
El total de les inversions que es faran, que s'aprovaran doncs, en aquest ple del mes d'abril, doncs, és al voltant d'1.740.000 euros, d'acord? En total. Per tant, doncs, estan desglossades en diferents partides, unes de nova creació i altres en que ja estan fetes i en les quals s'incrementa la despesa.
Hi ha partides de nova creació per l'adquisició d'immobles amb 215.000 euros i la reurbanització del Parc de la Solana amb 263.000 euros.
Unes partides de nova creació, d'acord, per adquirir l'immoble que tenim al costat, aquí a l'edifici de l'Ajuntament, d'acord? Doncs ja tenim una partida de 215.000 euros i doncs, també fem una partida de nova creació de la reurbanització del Parc de la Solana, que doncs, per un import de 263.000 euros. D'acord? Aquesta reurbanització, remodelació del parc de la Solana doncs, implicarà des de la plaça Mercè Rodoreda integrar-la més dins del parc i farem una renovació de tot el que és el parc de la Solana.
Altres partides es destinaran a la renovació de 8 parcs infantils, com el parc de la plaça Federico García Lorca, el parc de l'estació o de la plaça 11 de setembre. També la compra d'un camió grua per la brigada i un vehicle per protecció civil.
Les d'increment de despesa doncs, es fan transferències a Saburbà per millores de l'equipament esportiu, val? Per equips informàtics i per doncs, serveis de maquinària. I també s'invertiran 400.000 euros en els parcs infantils, d'acord? En la renovació de 8 parcs infantils. Intentarem doncs, que es facin doncs, durant aquest any 2024. I també doncs, augmenta la despesa de 47.000 euros per l'adquisició del camió grua, d'un camió de grua per la brigada, juntament amb els 80.000 euros que ja teníem, doncs és el valor de 135.000 euros doncs per renovar el camió de la brigada. També s'adquirirà un vehicle de seguretat ciutadana, un vehicle per protecció civil.
El consistori també invertirà al voltant de 300.000 euros en la renovació de l'asfaltat dels carrers.
I doncs, també es destinaran 300.000 euros en renovació del paviment asfàltic en diferents punts de Sant Andreu. No es farà una renovació de paviment asfàltic d'un punt en concret, sinó que el que hem fet és doncs anar buscant tots aquests punts que són problemàtics, conjuntament doncs hem estat treballant amb la policia i amb els tècnics per veure doncs quins són els punts més problemàtics i actuarem doncs en diversos carrers de Sant Andreu. Això es faran reparacions puntuals per diferents carrers, que són reparacions doncs que s'han anat detectant doncs a través de doncs avisos dels veïns o també de la policia local, i per tant doncs no s'actuarà només en un carrer concret, sinó s'actuaran parts de diferents carrers que estaran repartits per tota la ciutat.
Totes aquestes inversions es portaran a votació en el ple municipal, que tindrà lloc el proper dijous, dia 25 d'abril, i que també es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Aprovada l'ampliació del contracte per a la construcció de la passarel·la del Parc Central i la modificació del projecte. La Junta del Govern de Sant Andreu de la Barca ha aprovat aquests dos punts i l'ampliació del contracte fins al 31 de desembre del 2024, amb una inversió total d'un milió d'euros. 800.000 provenen dels fons Next Generation. La passarel·la, que construirà l'empresa local Arcs Constructora, comunicarà la zona d'equipaments del carrer Anoia al Parc Central, salvant les vies dels ferrocarrils. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, ha comentat els canvis i les darreres novetats.
En la Junta de Govern d'aquest passat dimarts doncs es va aprovar l'ampliació del contracte de la construcció de la passarel·la, i també es va doncs ampliar el contracte per fer el projecte, d'acord? Per refer el projecte que hi havia. D'acord? El contracte que hi havia era fins al 31 de desembre del 2023, i es va ampliar fins al 31 de desembre del 2024. I és una obra que hem de recordar que hi ha 811.000 euros que venen de la subvenció dels fons de Next Generation. D'acord? I perquè hem fet aquesta pròrroga del contracte, doncs perquè doncs quan vam arribar al govern al juny del 2023, doncs l'empresa que havia de fer la passarel·la ens va comunicar que hi havia un sobrecost que sobrepassava doncs més d'un 20% del cost que s'havia pressupostat, d'acord?
El projecte de la passarel·la ha patit modificacions. La regió d'Urbanisme en dona més detalls.
Perquè és degut a aquest sobrecost, doncs perquè en els plànols que s'havien presentat en la licitació no s'havia tingut en compte que s'havia fet una nova canonada del nou dipòsit, s'havia fet una canonada nova del dipòsit, i això feia que el sistema de pilotatge per les columnes que s'havia fet de la passarel·la doncs no es podien fer en el lloc on s'havien de fer, i per tant s'havia de canviar aquest sistema. I també doncs hi havia una medició de la catenària de la via que doncs estava més alta del que posaven els planos, i per tant això feia que doncs que la passarel·la s'havia de passar per sobre més elevada del que estava en principi pressupostat. I davant d'això doncs vam decidir que no fèiem, que aquella passarel·la no podíem fer, assumir aquest sobrecost d'aquesta passarel·la, i el que vam fer doncs va fer que doncs en aquest cas l'empresa que va guanyar la licitació doncs repensés com fer aquesta passarel·la, i a més el que vam fer doncs va ser canviar-la una miqueta de posició. El que vam guanyar és integrar-la més dins de la remodelació del Parc Central i aconseguir doncs ajustar el cost, el que estava previst inicialment. Val, doncs el que hem fet és moure-la, entre cometes, doncs la part de la zona del parc central, val? L'hem girat una mica, s'ha desplaçat de tal manera que evitàvem doncs, el pas per sobre d'aquesta canonada d'aigües d'Aigües Ter Llobregat, i per tant doncs, evitàvem que aquesta llum de la passarel·la doncs, fos més gran del que teníem previst inicialment. I com he dit, el fet de moure també, doncs, desplaçar una mica aquesta passarel·la, també ens ha permès que aquesta passarel·la, l'entrada d'aquesta passarel·la, quedi molt més integrada en el futur, en la remodelació del parc central.
Ha ampliat el període d'execució de les obres de la passarel·la fins a finals d'aquest any 2024, i també aquest projecte ha patit una modificació, tal com ha assenyalat el regidor d'Urbanisme, Joan Jansana.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat l'acte central de Sant Jordi, l'acte a la plaça Font de la Roda. Tot seguit el reportatge. La plaça Font de la Roda ha estat l'escenari de l'acte central del Sant Jordi a Sant Andreu de la Barca, amb la presència de més d'una desena d'entitats locals, també la 25a trobada de puntaires, també la ballada de sardanes, una xocolatada popular i també tallers infantils. A Ràdio Sant Andreu hem valorat el Sant Jordi amb l'alcaldessa occidental Maria Antònia Borbón i amb el regidor de Cultura Andreu Mitjans.
Doncs és un dia molt important, de moltíssima participació per part de la gent i per part sobretot de les entitats, i la valoració sempre és molt positiva.
Una tradició que no s'ha de perdre, no? Ha de continuar reivindicant-se, no? La festa de Sant Jordi.
I tant, s'ha de continuar reivindicant per tot el que representa, no? Per la població, per la gent i per la unió de tots.
Que hem pogut veure que aquí gairebé totes les parades havia present llibres, però també roses, no? Els dos elements importants.
Sí, són els elements més importants, els llibres, sobretot, la lectura, gaudir de la lectura i les roses, com a símbol importantíssim de la història.
També hem tingut el drac, amb la colla de diables, també present aquí.
Molt important i molt protagonista el drac, sí, moltíssimes gràcies.
També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, Andreu, valoració d'aquesta diada de Sant Jordi, no només avui, aquí a la plaça Font de la Roda, sinó totes aquestes activitats prèvies que s'han fet, que ha hagut una mica de tot.
Sí, vam començar ja amb aquesta innovació que han fet d'amagar llibres pel poble i el que avui acaba, precisament. Avui
ha tingut bastant d'èxit,
sí,
aquesta iniciativa.
Avui, en molt poca estona, la gent ja ens enviava les fotos que ja havien trobat els llibres, vull dir que, sí, agraïm també la participació del portal de l'Illa dels Llibres, que ens ha cedit tan gentilment els llibres per poder fer aquesta activitat nova, i la veritat és que sí, hem començat ja repartint els llibres. Molt bé,
no sé si de cara a l'any vinent s'ha pensat de fer-ho una miqueta més complicat.
Sí, intentarem doncs ampliar-ho i fer-ho una miqueta també més una gincana també, però no, és una bona iniciativa. Presentacions de llibres també van anar molt bé, el conte que vam fer a l'Ajuntament amb l'últim somriure de la Neus Sester, i també doncs el divendres amb la presentació del Mal d'Ull del Cristian Robles. I bueno, ara aquí doncs el 25è també, 25è any dels puntaires, també és una bona data. Totes les entitats, aquí a la plaça de la Font, amb les sardanes, i encara ens queden, bueno, acabar ja doncs per Sant Jordi alguna activitat més, un vermut literari al Casal de la Gent Gran, un cineclub al casino, i després també l'entrega de premis de Sant Jordi de les escoles i instituts, vull dir que sí. Ha estat una setmana d'activitats molt, molt diverses.
Com comentava abans amb l'alcaldessa occidental, important, no?, aquesta col·laboració, participació de les entitats locals.
Sí, són l'ànima del poble i de les festes. Tenim sort que tenim moltes entitats i molt, molt actives, i són, és un goig veure tota la gent com participa des dels diferents punts de vista, però sí. I amb una festa ara doncs, molt, molt cultural, molt dedicada molt als llibres també, a les roses, sí. Molt bé tot.
Roses i llibres, molt presents avui, eh?
I tant, és la tradició, hem de continuar amb el patró de Sant Jordi, el patró de Catalunya, i potenciar la lectura, que en aquesta època de tantes pantalles doncs convé tornar a disfrutar del plaer d'agafar un llibre, tocar-lo i llegir-lo.
molts llibres i també moltes roses en aquest acte central del Sant Jordi a Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta i hem pogut parlar amb alguna de les entitats que han estat presents en aquest acte central del Sant Jordi. Carme Lloberol, de la Societat del Casino, també present en aquesta diada de Sant Jordi. Què teniu aquí en aquesta parada?
Doncs tenim alguns CDs de sardanes, de diferents vegades que s'han fet CDs, i uns quants llibres amb la història del casino, i, bueno, i uns buf o braga del casino, és el que tenim.
Per tant, totalment equipats, no?
Totalment equipats. Altres anys teníem ventalls, però com que aquest any no fan falta, doncs ja no...
No us perdeu cap festa, de Sant Jordi?
Doncs no, no podem perdre. Si nosaltres perdem la festa de Sant Jordi, perdrem la identitat total.
Esplai Pingüí també ha estat present en la festa de celebració de la Diada de Sant Jordi, on els més petits han pogut fer un drac.
Doncs a Esplai tenim muntada una paradeta aquí a la plaça de la Roda i tenim una part de venda de pastissos dels joves de l'Esplai i un raconet de manualitats pels peques que puguin fer-se un drac volador.
Això que estic veient, estan fent el drac, no? Una de les estrelles de la llegenda de Sant Jordi. No?
Home, el drac és el personatge estrella i aquest any hem optat doncs, per això, per fer un drac de papiroflexia molt senzillet, que en una soneta el tenen fet.
Estem venent pastissos i dolços amb els joves de l'Esplai per poder recaudar diners per anar de campaments.
Quins pastissos aporteu avui aquí?
Doncs portem pastissos de xocolata, és de iogurt, de llimona, també portem croissants amb salxitxa, també
magdalenes,
paninis, i també portem roses de xutxe, que les hem fet tot nosaltres.
Tot vosaltres, tot és bo?
Tot és bo, boníssim.
Sí, sí.
Tot molt bo, molt bonic.
Estem amb Eva Carles, presidenta de la penya barcelonista de Sant Andreu de la Barca. Eva, un any més al Sant Jordi, present aquí a la plaça Font de la Roda. Què és el que esteu oferint en el dia d'avui?
Bé, com cada any que ens posem aquí a la Font de la Roda, oferim, bueno, primer, que el poble coneixi la penya, que molta gent ja la coneix, però pot ser que hi hagi gent, inclús del poble com de fora, que no la conegui, és donar-nos a conèixer i, a més, també participar d'una jornada festiva com és el Sant Jordi.
Veig llibres aquí a la parada, a més de merchandising del Barça.
Sí, això, aquests llibres són donacions que es fan als socis de la penya i cada any ens donen llibres per poder regalar a la gent que vingui, sigui sòcia o no sigui sòcia.
Bé, estem amb Enrique González, president de la Colla de Diables. Bé, avui també present en aquesta festa de Sant Jordi. Què és el que esteu oferint des de la Colla de Diables?
Bueno, com cada any hem tret el drac perquè la gent es pugui fer fotos amb ell de dia, que normalment es veu de nit i és més complicat. I després bueno, tenim un petit sorteig d'un lot de productes de la colla i diferents tallers per fer titelles.
Veu fer el correfoc de Sant Jordi, que és el tret de sortida de la creació, l'aniversari de la colla, 29 anys de la colla de Diables, i on en aquesta ocasió veu fer la representació de Sant Jordi una mica diferent, no? Amb ombres xineses.
Sí, bueno, aquest any... aquest any vam decidir fer-ho d'aquesta manera, fer-ho amb sombres xinesques. Els petits de la colla, Usadrac i Diablots, van tenir la idea i bueno, va ser prou curiós.
Una manera diferent, no?, d'explicar la llegenda, no?
Bueno, la nostra llegenda sempre és diferent. Llavors, bueno, aquesta vegada, a més, ho vam fer amb ombres que, bueno, que va tenir la seva gràcia.
Aquests 29 anys heu pensat fer més activitats per celebrar aquest aniversari o us espereu el 30?
De moment, el que sí que tenim segur és colla convidada a cada correfoc. Ara hem fet una colla convidada adulta, el proper correfoc intentarem que sigui una colla infantil i el del novembre intentarem que vingui una bèstia.
Assum Martínez, del Centre Cultural Andalús de Sant Andreu de la Barca. Pues mira, portem coses que han fet totes les modistes d'allà de l'entitat i tot el de la verge també del centre.
Explica'm una mica quins són els productes aquests que porteu.
Pues tenim maquinetes de cosir, que són per ficar les agulles. Tenim aquestes nines que també que li diem les colones, perquè tenen així per ficar les agulles. Tenim un monedarius per ficar les claus, per ficar el que vulguis dintre. Tenim bosses. I després fem un sorteig també de tot el que tenim aquí, fem un sorteig.
Això ha costat molt fer aquests productes que avui esteu aquí venent?
Tot això ho han fet les modistes de l'entitat.
Per tant, han tingut feina, no? Fer-les?
Molta feina han tingut, molta.
Què suposa per vosaltres participar en la Diada de Sant Jordi?
Pues molt contenta de participar-hi.
I Esteban Carmen, de l'Hermandat Rociera, Nostra Senyora Virgen del Rocío de Sant Andreu de Barca. Expliqueu una mica què és el que porteu avui aquí, quins productes teniu.
Bueno, todo hecho a mano de las hermanas, de las compañeras, para colaborar un poquito y tener un poquito de fondo en la hermandad.
Veo aquí algunas cosas relacionadas con San Jordi, ¿no? Tenéis aquí unas rosas.
Alguna cosita de San Jordi para el día de San Jordi, claro.
¿Cómo habéis hecho estas rosas?
Muy bien, hechas a mano, todas. Sí, hechas a mano. Se venden muy bien.
Santiago, de l'entitat Marandins, explica'm una mica què és el que teniu avui aquí en aquesta parada.
Pues mira, principalment tenim llibres per gent gran, llibres per crios, per nois joves. Després aquí han fet unes roses molt maques, unes roses... Veus? Roses aquí amb un record.
Motiu de Sant Jordi, eh?
És un motiu de Sant Jordi. Bueno, ja ho veus. Principalment és celebrar Sant Jordi aquí tots plegats. Molt bé, molt bé.
La venda de llibres per els diners recaptats per l'entitat, no?
Exacte, per Marandins. Avui està la cosa tranquil·leta, anem fent. No és que sigui molt venda de llibres, però anem fent, anem fent.
Maria de Sant Andreu amb tu, Sant Andreu de la Barca amb tu. Sí. Tenim tot el que tenim és per, especial per avui. O sigui, tenim imants, agulles, pins, llapis pels nens, llibres d'infantils, juvenils i per adults. I després també estem fent un taller, que és una rosa que, amb la mà, que és el nostre logo, com si fos una rosa de Sant Jordi.
Per tant, aquí molt relacionat amb Sant Jordi, eh?
Tot,
amb aquesta
tot,
rosa que estic veient aquí, no?
Sí, sí, tot són roses i dragons.
A qui us dediqueu vosaltres?
Nosaltres som una associació de voluntaris que col·laborem amb serveis socials de l'Ajuntament. I qualsevol cosa que em demanen i nosaltres podem fer, col·laborem. Normalment sempre el que fem sempre és la col·laboració amb la recollida de roba, la recollida d'aliments, i aquest any també hem col·laborat amb la recollida de les joguines que es feia en el Tió.
Bé, amb vos de somnis, també present en aquesta dia de Sant Jordi, a Sant Andreu de la Barca, què és el que esteu oferint avui aquí, Sílvia?
Doncs oferim diverses coses. Per un costat tenim roses de llaminadures, roses fetes a mà, que les han fet les mares i voluntàries de l'entitat, amb diferents models i diferents colors, així de la mateixa manera que tenim llibres de segona mà reutilitzats pels nostres nens que venem a les famílies que vulguin.
Aquests diners per l'entitat, no? Per fer els diferents projectes.
Evidentment, nosaltres tot allò que recaptem, el que intentem és intentar donar beques a les famílies o donar uns preus més ajustats a les teràpies que en el carrer doncs, les famílies no poden trobar.
En Paco Gutiérrez, president de l'Associació dels Veïns del Barri de la Solana. Paco, celebració del Sant Jordi. Veig una parada plena de llibres. Què són aquests llibres i què és el que esteu fent?
Bueno, buenos días. Pues como estás viendo, tenemos una variedad enorme de libros de todo tipo, tanto infantiles, de novelas, de cultura, de fotografía, de todo. También de las manualidades que nosotros hacemos, como la cúa del drag que tenemos aquí, bolsas, dibujos, pinturas, o sea, todo lo que hacemos en la asociación lo hemos traído hoy aquí para que la gente vea lo que durante el año estamos haciendo.
Paco, què representa participar en aquest Sant Jordi aquí a la plaça Font de la Roda?
Pues bueno, sinceramente es una participación masiva de todas las culturas donde realmente una asociación de vecinos se hace ver para que vean la variedad de cosas que se pueden hacer dentro de esta asociación.
La celebració de l'acte central de Sant Jordi a Sant Andreu de la Barca, a la plaça Font de la Roda, amb la 25a edició de la trobada de puntaires, amb la xocolatada, tallers infantils amb les parades de les entitats i la balladada de sardanes amb la copla Ciutat de Terrassa. Acte central i els actes de Sant Jordi continuen fins al dia 25 d'abril. El Parc Central s'ha omplert de música i dansa per celebrar el 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Durant el matí de dissabte s'han organitzat tallers i activitats obertes a la ciutadania que han permès veure i sentir dansa i música, a més de conèixer i tocar diversos instruments. El Parc Central s'ha dividit en 6 espais de corda, dansa, guitarra, percussió, piano i vent, a més d'un racó infantil destinat als més petits de la casa. Sobre els tallers que s'han realitzat, aprofitant aquest 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa, hem parlat amb un dels professors i també professores, com la Ruby Valle, que és professora de piano.
Bueno, estamos haciendo diferentes paradas con mostrando los instrumentos que se hacen en la escuela y dejando que los niños prueben y así tengan un poco de acercamiento, ¿no? A los instrumentos, a la música. Bueno, también se está haciendo el espectáculo de danza y el taller de corales y bueno.
Sobre aquest taller de piano que esteu fent aquí, ¿és molt fàcil tocar el piano? ¿És complicat?
Bueno, el piano tiene la, digamos, tiene su dificultad, pero lo bueno que tiene es que cuando empiezas suena enseguida, ¿no? Puedes tocar con una mano y digamos que sacas provecho, ¿no? Las personas pueden saber qué estás tocando, ¿no? Qué canción estás tocando, pero se dificulta cuando empiezas a unir las manos y tienes que dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno.
Bastant de temps, no?
Sí, bastante, bastante. Sí.
En quant de temps podrien començar ja a tocar alguna cosa més o menys bé? Bueno, que depèn de cada alumne,
depende siempre, ¿no? del estudio que, o sea, de lo que repasen en casa. Al final cada persona es un individuo, ¿no? Y depende del esfuerzo que le ponga, pues tendrá el resultado más rápido o menos rápido. Que no hay prisa, ¿no? Pero importa lo que hagas en casa, sobre todo.
Amb els alumnes que tens a l'Escola Municipal de Música i Dansa, quin perfil tens? Tens algun perfil d'alumnes potser que s'hi volen dedicar, d'altres que simplement com un hobby?
La mayoría vienen como hobby, ¿no? A la escuela de música y bueno, de ahí depende de cómo se lo tomen también los padres, pues el perfil puede ir cambiando. Pero en principio viene siendo como hobby, ¿no? Pero también deben estudiar aunque sea como hobby, si no, no suena, ¿no? O sea, si no, no sacas provecho del instrumento.
David Sánchez i sóc professor de guitarra elèctrica. Doncs bueno, estem intentant que la gent disfruti de l'instrument, no? No només alumnes i gent que ja és de l'escola, sinó també la gent que pot sentir curiositat per l'instrument, que passin i coneixin una miqueta com funciona i que s'engresquin pues, jugant, bàsicament, que és el que es tracta.
En el teu cas ets professor de guitarra elèctrica, no?
Sí, de guitarra elèctrica, també faig llenguatge musical i combo, o sigui, conjunt.
I com són els alumnes de l'escola?
Com són?
Amb la guitarra elèctrica.
Home, hi ha de tots els nivells, però el més important és que tots s'ho passen molt bé. Des dels més petits, que és el més important al principi, que aprenguin a disfrutar de l'instrument, no? Juguin amb ell i mica en mica doncs, que vagin agafant més disciplina i puguin arribar a tocar coses més difícils. No? Però bàsicament es tracta de disfrutar.
Oh, si no sé tocar, eh? Sí.
L'acte ha finalitzat amb els parlaments i una actuació del gran conjunt de vent i percussió on també s'hi han sumat altres instruments. Hem valorat aquesta festa del 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, i també amb el director de l'escola, Oriol Cusó.
Sí, sí, primer felicitar els organitzadors, l'Oriol, el director i a tota l'escola, aquest magnífic acte que ens estan fent avui, i sobretot felicitar a tothom, tota la família de l'Escola de Música i Dansa, els alumnes, tot el professorat i totes les famílies, pares i mares, que també, doncs, abnegadament van venir cada setmana a portar els seus nois i noies. I bé, és un plaer, moltes felicitats aquests 15 anys, que en siguin molts més i que ens ajudin a augmentar el nivell cultural de Sant Andreu, tant de les millors arts que són la música i la dansa, que arriben molt fàcilment al cor.
A més, aprenentatge musical i també de dansa per totes les edats i tots els nivells.
I tant, sí, sí, que fa goig quan veiem les mostres de les actuacions i que veus, doncs, bueno, des de molt jovenets i molt nens fins a gent adulta, inclús alguns jubilats i tot. Vull dir que sí, sí, és un goig que no sigui, no es pensi que només és una escola de nens, sinó que és una escola per totes les edats, adults també, i bueno, és això, és agrair que poder tenir un servei municipal des de l'Ajuntament de tan alta qualitat i d'ajudar, doncs, això, a pujar el nivell cultural de la població.
Sí que és habitual, doncs, veure l'Escola Municipal de Música i Dansa també al carrer, no només a l'escola, sinó al llarg de tot l'any, veiem fent activitats al carrer.
Sí, sí, és d'agrair, sobretot també doncs, l'empenta de l'Oriol, del director, i de dinamitzar tota l'escola per estar sempre, doncs, cada vegada que li demanem alguna actuació al carrer, que ens ajudi a qualsevol festa, doncs, sempre disposats, sempre, doncs, bueno, això, és d'agrair aquesta predisposició i aquest bon ambient que hi ha amb l'escola de música i la col·laboració que estem tenint, que tot i les nostres mancances pressupostàries doncs, intentarem recolzar sempre en tot el possible.
S'acompanya també Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Avui aquí en el Parc Central, déu-n'hi-do, la festa que heu muntat.
Hem muntat un bon pollastre, sí. La veritat és que sí, estem molt contents perquè portem molts mesos pensant-ho i clar, quan ho penses doncs tot surt bé, però després ha de sortir bé a la realitat, no? I estem molt contents perquè sí, perquè fa un dia fantàstic, el sol no crema, no fa vent, vull dir, ha quedat tot molt ben distribuït, està ple de gent, els alumnes els veus molt feliços, els espais han funcionat de forma independent, o sigui que passen moltes coses al mateix temps. Així que sí, la veritat és que de moment està anant fantàstic.
Diferents espais on podem veure pràcticament totes les disciplines que toqueu des de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Sí, la idea era això, no? Mostrar tot el que fem amb música i dansa. No? Llavors era que poder dividir el parc en diferents zones, en diferents espais, de dansa, de guitarra, de corda, de vent, de piano, de percussió, i també un racó infantil. Llavors que la gent pogués fer, com que teníem la intenció que vingués molta gent, doncs això, que passessin moltes coses i que poguessin veure, doncs, que fos una mostra realment del tot el que podem oferir des de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Hem vist tallers per tocar la bateria, el saxo... Explica'ns.
Sí, o sigui, a nivell d'espais tenim... Aquí a l'inici tenim percussió, tenim de vent, tenim un racó infantil, després tenim un d'instruments de corda, tenim un d'instruments de piano, uns de guitarres i un de dansa.
Els que sou de l'Escola Municipal de Música i Dansa esteu molt identificats avui, amb una samarreta que heu estrenat per l'ocasió.
Estem amb una samarreta xulíssima i des d'aquí també un fort agraïment al Departament de Comunicació i de Participació Ciutadana que ens han ajudat molt perquè això fos possible. I sí, estem molt contents perquè, bueno, és que és un dia especial, també 15 anys tampoc els fa sempre, és un servei públic que està arrelat aquí a Sant Andreu i sí, ens uneix i els alumnes, tothom estava superfeliç quan, amb aquest detall que s'ha tingut, amb aquest regal, doncs la veritat és que tothom està molt, molt orgullós, em sembla, de portar-la.
15 anys per 15 anys més, de cara al futur, aprofitant que tenim aquí el regidor de Cultura, com ha de ser l'escola dintre de 15 anys?
L'escola és com la vida, l'escola ha de tenir moviment, l'escola ha d'estar viva, ha d'estar desperta i ha d'anar-se transformant, no? Amb el que tenim, perquè el que tenim és el que som i la gent està contenta, la gent vol venir a aquesta escola, però sí que desperts, no? D'anar-nos sempre això modificant, adaptant, per seguir donant un bon servei a tothom.
Regidor?
Sí, sí, perfecte, ho diu molt bé l'Oriol. A més, ell també sempre té noves idees, nous tallers per nadons, sempre estan innovant, sempre estan intentant doncs, crear noves novetats per l'escola i la veritat és que sí, que intentarem doncs, des de l'Ajuntament recolzar en tot el possible perquè pugui ser això un referent a la població per tota la gent que té doncs, inquietuds musicals i de dansa i que, vaja, que és molt important per l'Ajuntament poder tenir aquesta escola de tant prestigi.
Amb una gran festa on la música i la dansa ha estat protagonista, l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca ha celebrat el seu 15è aniversari a l'aire lliure i, a més, amb un acte que ha compartit amb la ciutadania al Parc Central.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I el passat divendres, l'il·lustrador de Sant Andreu de la Barca, Cristian Robles, presentava el còmic Mal d'Ull en el Teatre Núria Espert. A continuació, l'àudio de la presentació del còmic Mal d'Ull en el Teatre Núria Espert.
Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes tots aquí al nostre Teatre Sant Andreu, Núria Espert. És un plaer de tenir aquí un sant andreuenc, Cristian Robles. Ens fa una il·lusió especial al nou equip del govern de potenciar tot el talent local que n'hi ha molt aquí a Sant Andreu, totes les arts, i en aquest cas doncs, també un reconegut il·lustrador que ens vingui a fer aquesta presentació d'aquest còmic, li dic bé, còmic, no sé, del llibre. Doncs sí, ens fa molta il·lusió, a més, fill de la nostra amiga i companya Susana, vull dir que estem molt contents i segur que disfrutarem molt. O sigui que moltes gràcies, Cristian, per venir i gràcies també al Jordi Milian també per fer aquesta presentació, també ajudar a la presentació d'aquest acte. Moltes gràcies.
Podeu aplaudir, eh? Bé, bona tarda, benvinguts aquí al Teatre Núria Espert. Hem volgut fer avui aquesta presentació aquí a l'escenari del teatre, jo crec que l'ocasió s'ho mereix. Molts de vosaltres ja coneixeu el Cristian Robles, il·lustrador de Sant Andreu de la Barca. És un il·lustrador que, com comprovarem avui, amb un estil propi, molt característic. Segur que si heu vist una vegada una imatge d'una il·lustració seva, quan veieu la segona direu, això és el Cristian, i això és molt bo de cara a un artista. Parlarem sobretot avui de Mal d'Ull, que és l'últim còmic que ha publicat, que fa un repàs sobre la mitologia gallega amb el seu estil, l'estil de Cristian Robles, però també avui parlarem d'altres còmics que ha fet, d'altres treballs que també ell ha fet. De fet, porta doncs, ja més de 10 anys dedicant-se al món de la il·lustració, on no només ha fet còmic, sinó també ha fet il·lustracions per cartells, per premsa, ha fet animació, que en voldria fer més, segons em va confessar l'altre dia a la ràdio, i també ha fet art al carrer, no? Vull dir que és un artista molt polifacètic, molt complet, tot terreny, i que els ingredients o les seves fonts d'inspiració seria el surrealisme i la psicodèlia. I al final de l'acte, evidentment, podreu comprar, si no el teniu, el còmic de Mal d'Ull, també ha vingut una representació editorial, podeu comprar el llibre, mirar-lo, gaudir-lo, i a més, us podeu portar una cosa gairebé exclusiva, que és una signatura de Cristian Robles. No sé si a la signatura afegeixes alguna il·lustració, també?
I tant, sí, farem un dibuix, clar, per qui vulgui. Sí, alguna bruixa o algun ser mitològic d'aquí. Sí, sí, i tant.
Anem a estona, eh? Vull dir. Cristian Robles, benvingut al Teatre Núria Espert, benvingut de nou a Sant Andreu de la Barca. Mm-hmm. Una ciutat que hi coneixes prou bé, perquè vas néixer a Sant Andreu de la Barca, no?
Com la palma de la mà, sí, sí.
Tot i que ara la teva trajectòria artística doncs, ha fet que estiguis a Barcelona, no?
Mm-hmm. Sí, correcte. Ara estic a Barcelona des de fa un parell d'anys o així, però vaja, m'he passat aquí pràcticament tota la vida, des dels 8 anys. A Sant Andreu.
Comentava abans, Cristian, que tens un estil molt personal. No sé si també definir el teu estil com a provocador.
Bueno, jo crec que sí, no? En certa manera, potser sense haver-hi una intenció superdirecta de provocació en mi mateix, crec que sempre hi ha un punt de, inevitablement surten moltes coses que penso, no? o que defenso, ideals, o el que sigui, que indirectament estan una mica insuflats a l'obra, no? Llavors jo crec que sí que hi ha un component mínim, no? De provocació, però vaja, sí que hi ha.
Després parlarem d'alguns còmics que ha fet, com el d'Ikea, que té una història que val la pena recordar. Dèiem abans, aquesta obra amb aquest toc característic, molt de Cristian Robles, això és bon per un artista que sigui fàcilment reconeixible, no?
Doncs sí, per un cantó, vaja, vull dir, mentre sigui... sí, clar, si m'apareixo els malsons potser sí que és pitjor, no? Vull dir que et retenguin la teva imatge com algú bo, doncs potser és millor que com algú dolent, no? Però vaja, si queda una mica gravada al cap d'algú, ja em dono per convençut, vaja. Sí, sí.
L'altre dia, Cristian, a l'entrevista que vam fer a la ràdio, per sobretot convidar tothom a que vingués avui aquí en el Teatre Núria Espert a la presentació, et vaig comentar que et definissis com a il·lustrador. Mm-hmm.
Sí, vaja, és difícil, perquè per mi...
Veurem imatges de les il·lustracions del Cristian mm-hmm. Robles.
Clar, per mi, o sigui, és una cosa que, vull dir, etiquetar-me com a un perfil laboral és una mica complexa, perquè al final faig moltes feines diverses, no?, que podrien ser, es podrien establir en diferents pues, etiquetes, no?, de feina, però bueno, potser m'agrada més dir que sóc dibuixant, perquè crec que el dibuix sí que engloba una mica tot el que faig, no?, des de posar una il·lustració en un article de premsa per una revista a bueno, fer un còmic infantil, no? Vull dir, els dues inclueixen el fet de dibuixar, tot i ser àmbits molt diferents, o pintar un quadre, per exemple, no? Sempre hi ha aquest, el gest del dibuix, no? Llavors jo diria que sóc dibuixant, tot i que desenvolupo la meva activitat laboral com a il·lustrador, màximament.
I la paraula de Cristian Robles, artista, t'encaixa?
Bueno, potser em sona una mica pretensiós a mi mateix, però potser perquè sóc insegur i bueno, qui és un artista? Tothom és un artista a la seva pròpia manera, no? Llavors, bueno, sí, està bé, tot i que bueno, suposo que és com hi ha dies que et sents una mica artista i altres dies que potser et sents una mica més impostor, no? O aquesta cosa que dius, hòstia, si jo faig això perquè em surt, perquè m'agrada, no? Com, vull dir, quan es transforma en un treball, bueno, has de lidiar amb aquestes coses i... Sí, algo així.
Suposo que la feina d'il·lustrador és una professió que és molt per vocació, no?
Sí, sí, diria que sí, perquè malauradament no és una feina que doni una estabilitat econòmica o laboral, no? Almenys en el meu cas i en el de la majoria de persones que em rodegen i que es dediquen a això. Llavors jo crec que sí, que implica sempre una part de patiment o de picar molta pedra, no? per rebre resultats que potser es rebràs a molt llarg plaç. Però bueno, crec que en general es comparteix aquesta dinàmica amb la majoria d'activitats creatives, no? Tant sigui literatura, música, en fi, qualsevol disciplina creativa. Crec que també passa una mica això, no? Vull dir, òbviament hi ha gent que, pel que sigui, col·loca el seu producte o el que explica en un marc que queda molt... bueno, que s'ha agafat per la població general, però em sembla que és una peculiaritat, no? És el que crec que solgui passar.
Tu dia de vocació també em referia amb el fet de... aquella vocació que ja neixes, no? Que et vols dedicar a ser il·lustrador.
Totalment.
Ho tenies molt clar des de sí. Ben petit?
Sí, 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 sí. Sí, a part era una mica dilema.
Aquí tenim
perquè...
una representació de la teva família. Sí. Per tant, podem preguntar
ella,
si és veritat vaja, o no, això.
Sí.
Tota la vida dibuixat.
Sí, de fet, vull dir, tots els llibres de l'escola i tal estaven superguixats, no? I allà, clar, doncs, se'm censurava una mica per això, no? Tot que i avui en dia està bé, no? Però vaja, sí, des de petit ha sigut com una pulsió, com una necessitat, no? Dibuixar per expressar-me.
És curiós perquè el Cristian, quan anava a l'escola, dibuixava, feia els seus dibuixos en els llibres de text. I anys més tard li ofereixen la feina d'il·lustrar un llibre de text, no?
Sí, sí, és bastant graciós, la veritat.
Saps si algun nen ha guixat?
Ojalà. Jo posaria notes, com aquí cabe un dibujo, no? Vull dir, clar que sí, vull dir, al final forma part de... I el bonic que és, no? Vull dir, després agafar un llibre i dir, ostres, te'n recordes quan vaig dibuixar això, no? Vull dir, és un record per mi.
Que nostàlgia, no?
Sí, sí, i tant.
Evidentment és una professió que té aquest punt de vocació, però evidentment hi ha molta feina darrere i molts estudis darrere. Tu has estudiat la Llotja, no? Que és un dels llocs importants, no?
Sí, sí. Diria que és on va estudiar Gaudí, també. Vull dir, és una escola d'aquestes com...
Bé, ja,
sí,
tenim,
sí,
no?
Què més vols? Vull dir, d'aquí a l'Estrellato, no?
Bueno, també altres artistes, Sant Andreu de la Barca, també van estudiar allà, com Teresa Herrero, que també és il·lustradora, vale. També va anar a la Llotja. Vull dir que...
Per mi és una meravellosa escola, la veritat, i sent pública, vull dir, avui en dia que sembla que hagis de pagar un ronyó, no? per accedir a uns estudis de nivell o el que sigui, i en el meu cas, pues això, vaig passar per una escola pública que tenia un nom i tal, i la meva experiència va ser super gratificant. Em van ensenyar moltíssim, especialment a nivell tècnic. Sí que sempre defensaven molt que cada persona individual portés una mica la seva expressió, no? I ells ho potenciaven o exprimen aquesta expressió en l'àmbit de tècnic, no? És a dir, t'ensenyaven a pintar amb aquarel·la, però el motiu i el que volguessis pintar ho portaves tu de casa, no? Llavors crec que en aquest sentit va estar molt bé, perquè sí que són aquelles altres escoles que potser implementen un model més determinat, no? O com que potser ser il·lustrador comporta fer aquestes coses més marcades, no? I a mi em van donar molta llibertat.
Bé, som el Cristian, malgrat la diferència d'edat, vam compartir un mateix professor.
Correcte.
És el Benjamí Tous.
Sí. I crec que els dos ens va afectar positivament. No?
Positivament, evidentment. A veure, tu en el teu cas, ja això d'il·lustrar, de dibuixar, tenies l'ampa trencada. Jo no, jo era molt negat, però en canvi em va fer veure altres coses, no? Mm-hmm.
Sí, sí, per mi va ser meravellós, vull dir, estar amb el Benja, vull dir, a més, l'altre dia ho xerràvem a la ràdio, no? Va ser com, era petit, no recordo quants anys tenia, però vaja, potser no més de 10. I el tio portava allà doncs, uns minicòmics, no?, que feia a casa seva, els portava grapats i els repartia pels nens, no?, com si fossin fanzins. Bueno, el que tu deies, no?, que de sobte deia, qui vol fer un moble, no?, i pues vinga, tres nens que, o nenes que vulguin fer un moble, me'ls emporto i comencem allà a agafar fustes i fer coses. Bueno, crec que potenciava una mica més el que és el pensament abstracte i la creativitat, no? Que són aspectes que dintre del model convencional escolar potser queden una mica apagats, no?
Hi ha professors que et marquen, no?
Sí, total. Sí, jo diria que el Benja és un d'ells. Sí, sí. Bueno, de fet, també ho parlàvem l'altre dia, però a dia d'avui el segueixo a Instagram i m'encanta tot el que penja i vamos, soc fan, molt fan d'ell.
Dèiem, Cristian, 10 anys de trajectòria artística, has fet moltes coses, avui repassarem els teus còmics. Tenim aquí el Mal d'Ull, que és l'últim, que reculls aquí la mitologia gallega, amb el teu estil d'il·lustració, però tu també has fet el guió d'aquest còmic. Com sorgeix el projecte?
Bueno, això neix en una revista gallega que està subvencionada per la Junta d'allà i diguéssim que l'editor, el noi que porta aquesta publicació, ja havíem col·laborat en alguna vegada amb una altra historieta o amb una altra cosa. Però bueno, ell em va llançar aquesta proposta, no? Que era com pues, posar una mica la part visual i d'història o reinterpretar l'imaginari de la mitologia gallega, no? I també m'ho va oferir una mica pensant en el meu estil, no? I en el que a mi m'agrada, pues, tot el món bizarro, els monstres, tot això. Suposo que perquè va veure que potser podia oferir alguna cosa, no? I bueno, des del primer moment em va semblar una fantasia. I sí, va ser molt guai, perquè de fet, vull dir, jo escrivia els guions, però diguéssim que estan inspirats amb les llegendes originals d'allà, no? I ell, diguéssim, que feia pues, un procés de búsqueda de les llegendes, me les enviava com una petita sinopsis de tres línies o quatre, i a partir d'allà, pues, sobre aquest esquelet, pues, construïes una història, no? Que són històries molt senzilletes, de nens que, bueno, pues, que estan divertint-se, que van d'aventura, no? I els hi passen coses i interactuen amb aquests monstres. Però bueno, ha sigut molt divertit, la veritat, fer així una cosa narrativa enfocada per un públic infantil.
Déu-n'hi-do els monstres que apareixen aquí, eh?
Sí.
I com els representes, a més, no?
Són de malson, una mica, no?
Saps si han tingut malsons, els nens?
No ho sé, no ho sé encara. D'aquí uns mesos et diré, però...
Tenim des del Dimoni Burleta, les meigues, no? Passat pel filtre del Cristian Robles, no? Amb aquest Mal d'Ull, que està en català, en castellà, en gallec...
En gallec no.
No?
No. Està en francès i en gallec encara no. Diguéssim que en gallec està en el format original.
Exacte.
Sí, que a més la publicació original és una cosa bastant grossa, així, tipus diari. Està impresa més en paper de diari i tal, o sigui, és una publicació molt xula.
Dius que en francès estarà.
Sí. Sí. Està en francès, en castellà i en català. Sí, perquè l'editorial que ho ha editat és franco-espanyola. Llavors...
Tenim un artista internacional, eh? Podem aplaudir. Per crear aquests personatges, no només amb aquest Mal d'Ull, sinó els que estem veient... Mira, aquesta és la portada de Mal d'Ull, una part de la portada, perquè veieu com és el tipus d'il·lustració del Cristian Robles. En què t'inspires?
Doncs, bueno, des del cinema, no? Bueno, clar, suposo que com m'interessa molt el que és tot lo visual, doncs tinc molts referents, no? Hi ha molts dibuixants que m'agraden, hi ha molts cineastes que m'agraden, la literatura m'agrada, literatura de terror, no? Que al final pues, aboca coses així, no? Però et diria que els meus referents sobretot venen del cinema i del còmic, no? Bueno, i de l'imaginari col·lectiu, però vaja, sempre m'han agradat molt pues, pel·lícules, per dir-te algo com Pesadilla en el Street, no? Aquestes coses una mica ochenteres de monstres i semi-adolescent, no? Com un terror així... Bueno, sempre ha sigut un punt de partida per mi.
No sé si t'han demanat el fer la mitologia catalana. Aquí tindríem molts éssers fantàstics, no? que donarien joc.
Doncs sí. De fet, des de l'editorial m'ho van plantejar com una opció de cara al futur, no? Diguéssim, ampliar-ho. Ja et dic, un d'ells és de França, no? Llavors van proposar aquesta opció, no? De pensar en el futur fer una línia pues, de mitologia de la Bretanya, no? O d'aquí, pues, de Catalunya, el qual seria xulíssim, la veritat.
Home, perquè, si agafes les sèries, aquí tens per anys,
sí,
eh?
Sí. Clar, va, a nivell de feina és una feinada, no? Però vaja, sí, jo encantat, jo podria estar fent això tota la vida.
Sí que et mostres molt, molt interessat cap al camp de l'animació. No sé si és el que encara et queda per fer, el que t'agradaria dedicar-te.
M'agradaria, però faig el que puc perquè al final és molt, consumeix moltíssim temps fer la cosa més petita, no? Vull dir, normalment per fer, per, quan veus una sèrie d'animació, darrere hi ha un estudi de, no sé què dir-te, però des de 20 a 300 persones, no? Clar, si parlem de Disney o Pixar, allà hi ha milers de gent treballant en un projecte, no? Llavors, clar, des d'una persona, perquè jo sempre treballo sol, sóc autònom i no puc contractar ningú, no? Com per distribuir feina.
De moment.
Llavors, clar, per mi potser fer 5 segons d'animació em comporten 5 dies de feina que al final ho faig per gust i per amor, no? I això, vull dir, no és algo que cobri, simplement ho faig perquè m'agrada fer-ho. Llavors, clar, és difícil de compaginar amb la vida laboral, no? Però sí que sempre que tinc un espai intento ficar-m'hi. Molt a modo autodidacta, però sí.
A Cristina, aquí on el veieu, ha treballat per Disney també, eh? Explicant com va ser el projecte.
Bueno, doncs, bueno, et diria que aquestes grans companyies d'animació i tal, diguéssim que una cosa és el que veiem que ha arribat a veure la llum, no? Projectes que arriben a ser publicats com pel·lícules o sèries o el que sigui, però després de cara interna hi ha com una quantitat immesurable de projectes que es desenvolupen però mai arriben a veure la llum, no? I bueno, jo vaig estar en un parell d'aquests projectes, per exemple, que en el meu cas va ser en el disseny de personatges, no? En el qual, doncs, bueno, el que fan és que t'envien una, li diuen una bíblia, t'envien una bíblia amb una descripció del personatge, una descripció narrada, literal, no? I, doncs, no ho sé, per exemple, recordo que la personatge es deia Francine, tenia un caràcter introspectiu, no? Li agradaven, pues, els còmics, era una mica friki, no? I a través d'aquesta descripció jo havia de plantejar, pues, diferents opcions per veure quin personatge representa tots aquests valors, no? Cap d'aquestes dues sèries va arribar a veure la llum, però vaja, no sé, va ser una cosa molt interessant perquè, bueno, estan dintre d'una cadena d'aquestes de producció, veus una mica també com funciona el món, pues, de l'animació, no, realment, que a vegades idealitzem coses i bueno, no deixa de ser un procés una mica fred, no? Perquè al final ets com un, com jo, n'hi havia potser 18 persones més generant personatges, no? Amb els quals no tens una relació directa, no? Sinó que hi ha algú que filtra totes aquestes coses i fa com un compendio, no? De tot això. Llavors, bueno, ja et dic, per un cantó és, tot és experiència i el fet supergratificant, no? De dir, ostres, pues, de petit disfrutava molt veient pel·lícules de Disney i ara puc ficar aquí una miqueta de lo meu, no? Però, vaja, també té un punt d'això de fredetat, no? Com formar part d'una cadena així.
Però prefereixes més, és el teu estudi, fer la teva il·lustració.
Sí, clar.
És algun ritual quan comences a dibuixar o no?
Bueno, sí, segur que sí. Potser no
et diria... O si utilitzes música o...
Sí, això segur, sí. Sí, et diria que és 100% necessària. La música com que et transporta a algun lloc, no? Llavors sempre per pintar o per dibuixar sempre em poso música. També escolto molt de podcast, no? I crec que això és algo supercompartit amb la gent que treballa en oficina o en ordinador, no? Que al final estàs tantes hores amb tu mateix que no vols sentir el teu cap, no? Llavors, jo què sé, has de induir el soroll o el que sigui. Però vaja, sí, com a ritual et diria que sí, tenir un espai adequat per fer-ho, el qual és algo que m'ha costat sempre molt, perquè des de casa, pues, quan estava visquent amb uns pares, a la que volia pintar un quadre ja estava patint perquè no està aquí la terrassa, no? Caigui una gota de pintura.
Que ara toca el sopar, no?
Exacte, sí, jo me n'oblido de menjar.
Has de rentar el plat.
Sí, sí, sí. Llavors, crec que també és això, no? És bastant necessari tenir unes, bueno, en fi, unes condicions, una configuració per poder-ho fer-ho de manera més adequada.
Ara sí que ho has aconseguit, no?
Ara ho he aconseguit, sí, ara estic en un estudi i, bueno, intentant explotar per aquesta banda. Però sí, com a ritual et diria que això és estar tranquil i amb música.
I segurament si utilitzeu l'Snapchat és possible que algun dels filtres que utilitzeu l'ha fet aquest senyor.
Doncs sí, va ser una cosa molt divertida, la veritat.
Disney, Snapchat...
Sí, sí, bueno, al final és la gràcia del món actual, no? Vull dir que vivim en aquesta espècie de teixit d'internet, no? I que avui en dia és molt fàcil, potser fa uns anys era més complicat, però avui en dia a través del mail i, no sé, i un missatge d'Instagram pots comunicar-te amb una persona que està en un altre lloc de remot del món, no? Llavors això sí que, bueno, facilita bastant les coses i fa que hi hagi connexions més fàcils.
Si et pregunto, Cristian, de com creus que la tecnologia ha impactat en l'art del còmic, què en diries?
Bueno, que és un tema que dona molt de suc,
Però, vaja, a veure...
Podem dedicar una sessió només.
Total,
per això, no?
Totalment, sí. En el meu cas, per exemple, bueno, si penses abans com es feien els còmics, clar, diguéssim que no hi havia, ja no et diré tecnologia més actual, sinó vull dir, el simple fet de digitalitzar, de fer color digital, no? Abans es feia tot a mà, vull dir, la gent pintava les pàgines de còmic amb acrílic, amb aquarel·la, no? amb blanc i negre... I bueno, jo en el meu cas, per exemple, sí que doncs, sent fill de l'era digital... sempre he intentat treballar els còmics d'una manera mixta, no? Sempre he fet la línia i tot el que seria pues, el negre amb tinta, amb paper i boli, format analògic, i després sí que escanejo les pàgines i implemento el color de forma digital, no? Amb una tauleta d'aquestes que es connecta a l'ordinador i a través d'allà pintes i... I vaja, és molt més fàcil, no? Perquè et facilita la vida i en el cas que diguis, ostres, pues, aquest monstre el vull fer rosa... veus que no et funciona, pots canviar-ho molt més fàcil que si has pintat amb acrílic i has de refer tota una pàgina, no? Llavors, en aquest cas, està molt bé. Però, bueno, sí que hi ha moltes coses noves amb l'era digital i, bueno, implements tecnològics com la intel·ligència artificial, no?
Aquí és on volia arribar jo, ara. Yeah.
Que crec que sí que potser aquesta és una mica més... bueno, em costa posicionar-me perquè és una cosa superrecent i falta bastant.
Creus competència?
Competència.
De la intel·ligència artificial de cara als il·lustradors?
Bueno, és relatiu. Crec que, en certa manera, sí que inevitablement diguéssim que restarà posicions de feina pel gruix de gent, no? Perquè, òbviament, si tu tens una empresa i necessites un recurs gràfic i bueno, et surt més viable pagar un software que et produeixi la imatge que contractar algú, donar-lo d'alta i tenir-lo treballant perquè et faci aquestes imatges, no? Llavors, crec que per una banda sí, et facilitarà les coses, però per una altra banda, per la gent que sigui potser més o que busqui... un grau més de, bueno, sí, com dir-t'ho, de delicadesa, d'excel·lència en la imatge, doncs sí que al final has de pagar l'experiència, no? I, bueno, al final, o sigui, la intel·ligència artificial es veu de tot el que ja existeix, no? Llavors, diguéssim que és el que jo penso, no? Però que el sumum o el màxim on pot arribar és algo que ja està, diguéssim, que és una quota estàndard, no? Llavors, jo... Bueno, sempre confio en que en la ment humana i la personalitat d'algú sempre es pot trobar alguna cosa més, no?
I que el públic ho valori, això, eh?
Clar, clar.
Aquestes dues il·lustracions que tenim aquí al darrere, explica'ns.
Bueno, això és més la meva part personal, com podeu veure, això no ho podria col·locar en una revista. Bueno, i això és el que a mi m'agrada fer, us diria. Això, per exemple, és doncs, com em sento jo pels matins, no? Això que diuen... persona de mañanas, no? Que hi ha gent que és de por la noche i hi ha gent que és més productiva pel matí, doncs jo em sento així de vegades, no?
Bueno, et sents però no et veus així.
Clar,
no?
Clar, per sort, sí, sí. Bueno, potser qui ho veu de fora, l'Olivia, la meva parella, potser em veu pel matí, sí que estic així, però vaja.
Sí?
Millor. Sí. Els ous ferrats a la cara. Bueno, i l'altre doncs, és una mica més el que parlàvem, el que a mi m'agrada fer, ensimismar-me a mi mateix, agafar un paper i pues, provar coses, no? Recursos, això per exemple és tot analògic, és amb paper, amb guaix, amb llapisos de color, tinta... En fi, buscar una mica el que seria, si és que hi ha un estil personal o una identitat, o intentar buscar dins d'un mateix què és el que vols dir o comunicar, no? Que al final surt d'una forma una mica abstracta, però sí, això és el que m'agrada fer.
L'estudi el tens a casa teva o no?
No.
Per tant, quan tu arribes a casa, tot això ho deixes?
Bueno, sí? És complexa. No. Crec que no, crec que al final és com qui... Bueno, crec que com aquestes professions van molt lligades a l'expressió d'un mateix, doncs crec que, jo què sé, jo quan me'n vaig al carrer a passejar amb la gossa o el que sigui, vaig mirant a la gent i vull dir, i, clar, és molt bé, potser és una mica prepotent, però estic treballant en segons com es miri, no? Perquè al final, vull dir, estàs observant i com va vent del teu entorn per després t'ho explicar coses, no?
O sigui, alguna persona que veus pel carrer li pots col·locar uns ous ferrats, amb la situació d'abans,
sí, sí,
no?
Sí, i ho faig, de fet, sí, sí, si veig algú que va vestit d'alguna manera que em dona una idea, no? Vull dir, em sembla meravellós.
Per tant, no desconnectes.
No, no. Bueno, però ja et dic, al final com crec que és una cosa que és... Bueno, sóc així i ja està, no? El que passa és que sí, òbviament, quan entro en l'estudi és un model de feina i potser a casa doncs sí que intento deslligar-me i...
Tenim dues més.
Bueno, això, començo per la dreta, és, no sé si esteu familiaritzats amb la pel·lícula de Kira. És una pel·lícula d'animació dels 90, molt, bueno, és per adults, va ser una cosa molt, molt sonada, una pel·lícula clàssica i que és històrica, quasi. I bueno, fa poquet un cinema de Canadà que feia una reprojecció d'aquesta pel·lícula em va proposar de fer com un pòster alternatiu de la pel·lícula per penjar-lo, diguéssim, allà als cinemes, no? I ja et dic, sent una de les meves pel·lícules favorites de petit, va ser una fantasia total poder fer. A més, és un monstre tot així ple de bultos i de venes, no? O sigui, és, amb el que jo m'ho passo genial fent, no? Vull dir, és com una mena de meditació fer tots aquests bultos, granets i tot això.
Terapèutic, també?
Totalment, sí, sí. Sí, sí. I bueno, i el del costat és per una revista francesa que es diu Kiblint i bàsicament treuen un número, crec que és trimestral o semestral, no estic segur. Bàsicament agafen un motiu, un tema i en aquest, per fer la revista i en aquesta ocasió era Monster, no? El monstre. I bueno, bàsicament em vaig fer com una mena d'autorretrat, pues, així en modo de monstre. Però bueno... És una mica intentar mesclar aquestes, perquè això són com encàrrecs, no? però sí que em deixen molta més llibertat per poder fer la meva feina. O la...
Això és important, evidentment.
Sí,
no?
Sí, i tant.
Important i agraït.
Total.
Hem parlat del Maldull. És que quan arribem a IKEA Dreammaker... Comencem Gourmet. És del 2021. Mm. És un viatge, podem dir que gastronòmic... Sí. Molt especial, sí. Té la seva part de crítica, Potser Maldull no, però els altres, els que ara us aniré comentant, sí que tenen la seva vessant crítica, que també està molt bé que a través de l'art i la cultura tingui aquesta vessant i sobretot faci pensar al lector. No? Gourmet, viatge gastronòmic, la part crítica, l'obsessió pel menjar, què més té?
Doncs sí, bueno, de fet això neix una mica de, pues això, no? Una obsessió, sempre m'ha agradat molt menjar, la veritat també familiar.
Els ferrats també, no?
Els ferrats sobretot, sí. També ja et dic, amb la família, vull dir, tenim la família que han tingut un restaurant durant moltíssims anys, amb el qual, pues, vulguis o no, influència d'alguna manera, no? I a casa sempre li hem donat importància al menjar, no? I vulguis o no, doncs és un tema que em dona molt de... Ja no només amb el tema... com és, no? Sinó que si et poses a teoritzar una mica i parlar sobre això et dona molt de gruix, no? I si entres en com està industrialitzat el món en referència al menjar i tot això, doncs també és, té molt de volum, no? I em va semblar bastant divertit l'opció de fer un llibre a cuina, perquè al final no deixa de ser una mena de recetari o alguna cosa així, no? Vaig agafar com moltes receptes arreu del món que són típiques o famoses, també algunes rares i molt peculiars, intentar fer-les jo amb la meva manera surrealista, no? Que al final és un home que, diguem, que es cuina ell mateix de totes aquestes maneres, no? Que es transforma en un gazpacho, no? Vull dir, sona bastant complicat, però si ho veieu és més entenible.
És la imaginació de Cristian Robles. Vull dir, amb l'estona que estem parlant, veient les il·lustracions, es podria imaginar que aniria cap aquí.
Sí.
Deies que havies treballat en un restaurant, concretament cambrer, en el restaurant Caravanes.
Bueno, aquest és, sí, sí. El restaurant familiar.
Això ho poses en el teu currículum, com també sí, poses sí. Que has estat auxiliar de sala en el Museu del Barça.
I tant, sí, sí, orgullosíssim.
Quin dibuix faries amb el Barça d'ara?
El vaig fer, de fet. Sí? Vaig fer i recordo que era jo, que era com em sentia, perquè a més em feien ficar un tratge, tota una cosa així, però em pagaven una misèria i, bueno, en fi, era com jo tapat amb una bandera gegant del Barça, no? Que era com el sentiment. Veies allà com cuidaven la gespa, que els hi ficaven unes llums i devia gastar allò, vamos, cada granet de gespa li devia rebre més calés que la majoria de gent que treballàvem allà, no? Va ser molt inspirador, la veritat. Va ser molt inspirador, alhora.
IKEA Dreammaker 2014. Resulta que un dia el Christian decideix fer un còmic sobre IKEA, sobre un sentiment fals de benestar, que és el que volia denunciar, també de l'obsolència programada, i li decideix posar el nom d'IKEA, Dreammaker.
Sí.
Tu esperaves una demanda d'IKEA, perdona, vostè ha utilitzat el nostre nom sense el nostre permís.
Sí. Perquè amb l'editorial estàvem allà com
a veure què expectants. Passa, no?
Sí, sí.
Doncs no va ser així, no vas tenir
no
cap demanda, així. No?
No,
al què
contrari.
Què va passar, Cristian?
Doncs bueno, em van contactar com als 6 o 7 mesos així, des de, diguéssim...
Van tenir temps de llegir-lo,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. No sé com els hi arribaria, però d'alguna manera els hi va arribar.
Home,
això.
Home, IKEA està tot arreu, per tant.
Clar, clar, clar. Però suposo que algú que escriviria IKEA, doncs li sortiria això. Bueno, no ho sé, ho enllaçaria amb ells i vaja, em van proposar de fer, perquè es veu que IKEA, pels seus treballadors interns i tal, tenen com una revista, una publicació, no? En la qual fan articles, però pels treballadors mateixos, no? suposo que surt allà el treballador o treballadora del mes, o bueno, en fi, el que sigui, i tenen fins i tot jocs, no? com una revista. I em van proposar fer com el calendari anual per incloure-la a la revista interna d'IKEA. Al final no va arribar a sortir, no recordo el per què, va caure una mica el projecte, però vaja, que va ser una cosa meravellosa, no? Com ho van assimilar d'aquesta manera tan positiva. Jo pensava que seria el contrari total.
Clar, perquè és una crítica, en aquest cas.
Sí, en certa manera. Abans, quan em preguntaves lo de si hi ha un component així molt provocador i tal, potser no era superconscient, però sí que indirectament hi ha aquest pensament, no? De que aquesta cosa que entres a IKEA i, bueno, et fan com somiar una mica, però al final, bueno, com una fàbrica, com un malson de mobles, no? Alhora, és una cosa rara. Entres molt feliç, però surts molt deprimit, no? És el que a mi em sembla. O agobiat, com a mínim, vaja.
Depèn del dia que vagis, no? I a l'hora que vagis, no? El 2016 publicaves Mameshima, la mansió en llames, i el 2015, Xufré, on ens parles d'una droga natural que té efectes similars al cannabis, però que té uns efectes secundaris. Les persones que hi consumeixen aquesta droga que tu representes en el teu còmic, que perden parts de membres del cos, no?
Exacte. Sí, és una loteria. Sí. Vull dir, prens això i potser et despertes sense orella o sense braç. Sí, era bastant sonat. De fet, és el primer còmic que vaig fer, diguéssim. No és el primer que es va publicar, però va ser el primer còmic que vaig fer i, de fet, és el projecte final d'il·lustració a la Llotja. I, doncs, mira, vaig tenir la gran sort de que una editorial em va acceptar el projecte, va voler editar-lo i, bueno, clar, ja et dic, tal com presentes la premissa, vaig anar jo al lloc i, clar, em miraven una mica raros, però els hi va semblar interessant. I sí, va ser una mica l'exercici. Jo sempre ho dic, que abans de dibuixar aquest còmic no sabia dibuixar gaire bé, no? Feia grafitis, feia lletres i coses així, però si em deies, dibuixa una persona d'esquenes, mirant, em costava molt trobar els recursos, no? Però quan has de dibuixar 90 pàgines amb un mateix personatge i has de solucionar algunes coses, doncs inevitablement aprens a dibuixar, no? Així que sempre porto aquesta cosa una mica com a bandera de que si vols aprendre a dibuixar, la gent que diu jo no sé dibuixar, fes 90 pàgines d'un còmic i t'asseguro que aprendràs a dibuixar, no? És una mica la meva premissa.
Jo 90 no arribaria,
no. No, clar, és sacrificat, però vaja.
Teniu alguna pregunta per fer-li amb el Cristian? Aprofiteu ara, que estem aquí en el Teatre Núria Espert, aquí a l'escenari. Aquí
sí,
ha actuat la Núria Espert, aquí.
Vale. Quin goig. No, és al·lucinant. Estic encantadíssim.
Però tenim aquí Cristian Robles, de Sant Andreu de la Barca, sí. I de fet un luxe, un honor, doncs, presentar el teu còmic aquí, un dels actes del Sant Jordi. Uh-huh. El novembre vam tenir una escriptora nascuda a Sant Andreu de la Barca, que ha publicat una novel·la, que és la Cristina Ribas. Uh-huh. Avui et tenim, doncs, a tu aquí, per tant, un plaer, un luxe. I si teniu alguna pregunta, si no, jo us preguntaré a vosaltres. Agafaré el micro i... Una pregunta que vulgueu fer? Si no, pregunto jo.
Endavant.
Per què Maldí?
Bueno, crec que, el títol original ja me'l van donar ells. Sí, el títol original és Mal de Ollo, que allà és com algo molt tradicional, com que es diu, t'han dado el mal de ollo, no? És com el mal de ojo aquí, diríem. I crec que ja em van donar ells l'etiqueta, no? El títol, el qual em va semblar bastant, bastant guai, sonava bé.
Però quan el veus també és hòstia.
Clar, també juga una mica això, no? Amb el mal d'ull, que pots prendre la literal, o això com un encanteri, no? Bueno, sonava suggerent, sí, però jo aquí no vaig ficar massa de la meva collita. Com? Sí. Total, sí. Clar, en aquest sentit jo em deixo com ajudar molt en aquests termes, no? Perquè jo no conec massa tota aquesta cultura, tot i que a partir d'aquí, doncs, hem anat un parell d'estius a Galícia, no? Intentar, doncs, no per això, però sí que aprofitant una mica per això. Bueno, i és molt guai perquè veus que allà tenen molt d'aquest imaginari folclòric, no? Tenen moltes figures d'aquests sers mitològics mesclades amb el paisatge, no? Sí, ja, recordo que, bueno, hi ha un dels personatges que és un gat que es cola a les habitacions dels nens i tal per la nit, que allà hi ha una font, no?, del gat i Pedro, i és molt divertit com fan ús d'aquestes figures en l'àmbit públic.
Quant temps has estat per fer-ho?
Clar, és relatiu. Potser porto 5 anys fent això. Sí, però és una mica... Clar, jo ho faig això en el període, diguéssim, escolar, des del setembre fins al juny, no? Llavors, clar, són uns...
10 números o alguna cosa així, llavors fem una parada a l'estiu, que en realitat ja comença a enviar-me les llegendes, ja començo a planificar una mica, llavors és relatiu, perquè faig com parades, no? Però a la llarga, 5 anys, fent una col·laboració mensual. Clar, el divertit és que aquí, diguéssim, que ha sigut compilar una feina que ja estava feta, no? Amb la resta de còmics sí que han sigut, doncs, tot un procés més potser tediós d'haver d'elaborar les 90 pàgines o 80 o les que fossin per treure el llibre, no? I aquí, en aquesta ocasió, doncs, ha sigut bastant més fàcil perquè només hem hagut de traduir-ho, no? Diguéssim que la feinada més feinada va ser com traduir onomatopeies, no? Que, doncs, clar, diguéssim que una onomatopeia en català es trasllada diferent o en francès, no? Però vaja...
Deixa'm el micro un momentet, aprofitant aquí també la família. Bé, com heu vist tota aquesta trajectòria del Christian durant tots aquests 10 anys?
És que ja des de petit ell dibuixava, o sigui, anàvem a un casament i dibuixava el capellà que estava casant.
Com el dibuixaves, Christian?
No, això no me'n recordo, jo mai he dibuixat un capellà.
No t'ho ha dit, però més d'una vegada el van reganyar per entregar un treball a l'escola amb dibuixos i ell no entenia, perquè el reganyava la professora, si ell ho havia fet perquè s'entengués millor. Era la seva forma d'expressar.
I si haguessin guardat aquell dibuix, ara valdria diners, no?
Jo tinc guardats tots els dibuixos d'ell des de que va començar a dibuixar.
Això s'amora mare, eh? Un aplaudiment.
Ves a saber si algun dia valdran molt.
Guarda'ls per si de cas, sí. Segurament que sí que valdrà. Per tant, ha seguit tota la seva trajectòria des del principi.
Clar, és que jo sóc la seva fan number one. Quan ell era petit...
T'ha signat algun còmic, no, suposo?
Sí, però amb el rotllo de la confiança, aquest encara no el tinc signat.
Bé, avui tindràs l'oportunitat.
Jo sempre he sigut... He estat molt orgullosa i he potenciat això. De fet, no vaig voler mai portar-lo. M'insistien molt a l'escola. Ell va anar aquí a l'Àngel Guimarà, després a Montserrat Roig, i m'insistien que el portés a una escola d'art, una escola de dibuix, i jo vaig dir que no, que la seva creativitat era seva, que la seva imaginació era... i que no volia que ningú li tallés aquesta creativitat. I sempre, jo sempre l'he recolzat, allà he estat sempre per... I quan era petit, me recordo que deia, vull aprendre a dibuixar com la meva mama.
Ostres.
I em va passar de llarg fa molt de temps.
No dibuixaves aquests monstres, no?
No. Jo vaig fer els meus... Vaig fer estudis d'art a l'escola Pau Gargallo de Badalona, però no vaig arribar... No vaig arribar més enllà.
Gràcies. Aplaudiment a la mare, eh? Ja aquí a la parella. Abans li preguntava a Christian, quan arribes a casa segueixes dibuixant i jo deies, has fet...
Sí, totalment. Mai apaga. Sempre està pensant i m'explica. Compartir... És guai perquè, no sé, al final em sento part del projecte també perquè s'obre molt. Sí.
Estic. Podem buscar? Espera't.
Era l'inici de la relació, també t'haig de dir. Ara ja no surto tant.
Dibuixes també?
Em va regalar una llibreta i m'agrada, però em costa enganxar-me. Jo li dic, posa'm deures. I no em posa suficients. M'has de posar més deures. Sí.
Passava la fulla i jo havia d'acabar aquestes formes i fer dibuixos, no? I això a dia d'avui encara ho practiquem.
Sí, algun cop ho fem.
Tu jugant al Pictionary, tothom encertaria que el dibuix era teu, no? Sí. Que és més complicat. Ara no escoltis, t'agrada, no, el que dibuixa?
Òbviament.
Sí, no?
Sí.
Hi ha una pregunta per allà?
Ah, gràcies.
Que el Cristian ara ha de signar els exemplars, eh?
Hola, Cristian, què tal? Un plaer, la veritat que felicitats, perquè veure una persona que des de petit ja, bueno, ara entenem que ho portes als gens ja,
sí,
però que des de petit ja tens aptituds i que arribis a dedicar-te a això és una passada, no? I tot el que has explicat és com molt lluminós i molt xulo. M'agradaria preguntar-te quina és la part no tan xula o més fosca o més dura íntimament, que ara que et dediques a això igual penalitza en la teva vida o que de vegades reflexiones i dius, ostres, això és dur, això, quina és aquesta part? Merci.
Doncs a veure, sobretot et diria que, clar, si mesuro la quantitat de temps que porto treballant d'això...
Merci. Si ho poses en una taula, diguéssim, la quantitat d'anys que porto treballant d'il·lustrador, diria que porto 13 o 14 anys. Quants anys porto guanyant-me la vida de la il·lustració? Et diria que fa 2, no? Llavors, clar, tot això doncs sempre ho he hagut d'implementar molt amb altres feines, no? En mitges jornades, en períodes en els que pues, quedes sense solvència i t'has de buscar una feina, pel que sigui, no? Però sempre sí que he tingut molt clar l'objectiu, que és estalviar una mica, això, no? Pues aconseguir potser tenir 3 mesos extra per dedicar-m'hi en cuerpo i alma, això que m'agrada fer, i una mica així sempre, no? Llavors et diria que la part més fotuda per mi potser és aquesta inestabilitat, no? O aquesta cosa de mai tenir molt clar, perquè en aquests 13 anys mai he tingut un flux directe d'ingressos, no? O una cosa que diguis, bueno, això, una certa estabilitat, no? Especialment econòmica, en el sentit més estricte de la paraula, però sí, et diria que és la part més complicada. I per una altra banda, també, potser penso que aquí a Espanya no és el país on més es valori aquest tipus de professions. Sí que hi ha un munt de canals i un munt de llocs on hi ha espai per això, però potser no està tan valorat com altres llocs, no? On potser és més fàcil desenvolupar la teva vida laboral cap a aquesta direcció, com puc dir, jo què sé, Estats Units, per exemple, o França mateix, no? Que està aquí al costat. Llavors això et diria, però bueno, a la fi és com, jo crec que és com tot, no? Si és algú que t'agrada i et neix fer-ho, doncs, bueno, jo faria dibuixos encara que no m'hi dediqués, no? Llavors al final és, bueno, suposo que si ets molt persistent i continues la lluita, doncs, bueno, al final reps fruits, no? Però sí que són, crec que totes aquestes carreres són de molt llarg plaç, no? I de llarg recorregut. No hi ha una immediatesa. O quan sembla que va molt bé, de sobte hi ha 6 mesos on no reps un treball, no? I, bueno, i comences a estirar els cabells, però bueno, alhora té aquest punt de, jo què sé, he treballat de moltes coses i avui en dia pues, potser prefereixo guanyar menys diners i fer això que m'agrada que estar fent una altra cosa, no? Però bueno, ja et dic, potser la fragilitat d'això seria el més complicat.
Si no hi ha cap més pregunta, allà tenim els exemplars, els podeu comprar i us podeu dur a casa, no només l'exemplar, llegir-lo a casa, i la veritat que està molt i molt bé, sinó que a més, amb la signatura del Cristian Robles, t'hem convidat avui, però jo crec, regidor, el convidarem una altra vegada, no?
Perfecte. Bueno, i moltíssimes gràcies, Andreu, per la proposta. Des del primer moment va ser una meravella. Jo et dic, sempre he estat aquí, però mai potser havia trobat una cabuda, no? Que segur que hi havia, però vaja, jo crec que mai estan molt... mai s'han promocionat massa aquests esdeveniments, no? Específicament culturals i tal. Llavors jo us agraeixo moltíssim, no? Que em convideu aquí a poder parlar una mica sobre això, perquè crec que és necessari, no? I fomentar una mica el talent emergent i en general el talent que pugui haver el poble, no? Que segur que no és poc. Així que gràcies a vosaltres.
La presentació del còmic a mal d'ull de l'il·lustrador de Sant Andreu de la Barca, Cristian Robles, un dels actes del Sant Jordi, un Sant Jordi que finalitzarà aquest dijous amb el lliurament dels premis del Sant Jordi a les escoles. Hem de recordar també que des de la setmana passada fins a diumenge l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, va fer aquesta proposta d'amagar 12 llibres en diferents barris de Sant Andreu de la Barca. Podem dir que es van trobar els 12 llibres d'una iniciativa doncs, que ha estat un èxit i que segurament l'any vinent es tornarà a repetir per Sant Jordi.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I ara, tot seguit en el Via Directa, l'espai de sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio.
Encetem una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries Duo o Lleida Ràdio. Sergi Guiu, molt bones.
Hola.
Avui l'Ivan ens ha tornat a abandonar.
Un dia més. Últimament fa dia sí, dia no.
Has de dir alguna cosa al respecte?
No en tinc ganes.
No? Vale, d'acord.
No en tinc ganes. El silenci és la millor manera d'expressar el que sento. Me n'acabo de donar compte que m'he descuidat el sucre al cafè.
Ai, bueno, si vols fem una cosa. Si vas molt... Aquí en tens, no? Aquí en tens, aquí davant.
És que en tinc un de començat.
Ah, bueno, però pots començar-ne un altre.
No.
I el gast és el proper dia?
No.
Vale, pues, bueno, jo tiro el tràiler, si creus que et dona temps...
De la primera ja?
Sí, no?
Però si no has explicat ni el que fem.
Ah, és veritat. Bueno, estrenes.
Ah, vale.
Segona quinzena d'abril, pues...
Tard.
Estrenes. Tard per què? Només, però és que, Sergi, el calendari no el decideixo jo.
Anem tard. La primera ja la... Ja, si la gent potser ja l'ha acabat.
Si dilluns és 16 i dimarts 17... Bueno, no és així, però que jo no trio quin dia de la setmana cau el dia del mes. Això ho saps, no?
Anem tard.
Amb qui vols? Vols que parli amb algú per adaptar el calendari?
No, però jo el que faria és, per exemple, d'aquesta primera no en parlaria.
Bueno, però si n'hi ha que valen la pena, per què no n'hem de parlar?
Perquè ja s'han estrenat.
I què?
Però potser ja les han vist.
Però la setmana vinent parlarem de sèries a demanda Pluto TV que ja s'han estrenat.
Això ho farem la setmana que ve.
Sí, ja ho saps.
Potser me la salto.
No, si l'Ivan també i m'acabaré jo sola fent la secció.
No, Pluto en aquesta l'ha de fer l'Ivan.
Bueno, ja, però i si no hi és, què? Bueno, nois, escolta.
No, nois no.
Noi,
escolta. Només un avui,
ja, de fet. És que noi quedava com molt...
Despectiu.
Sí,
molt
no
sec.
Sí, no m'agradava.
Me'n vaig a buscar el
sucre. Rei, vols que et digui rei?
No, me'n vaig a buscar el
vale,
sucre.
Vale, pues, però ves ràpid, eh? Sí. Has de ser molt ràpid. Va, comencem escoltant com sona aquesta estrena del 15 d'abril a HBO Max, que es diu El Simpatizante. Biracial. Bilingual. Was a synthesis of incompatibilities. So what did I do? Welcome to the world of spycraft. Get down. Una sèrie de 7 capítols, produïda per Park Chan-wook i Don McKellar i protagonitzada per Hua Wande, Fred Nguyen Khan, Toan Lee, Sandra Oh i on Robert Downey Jr. hi té diversos papers.
Alguna cosa vira aquesta setmana?
Està basada en la novel·la homònima guanyadora del Viet Thanh Nguyen, un premi... Bueno, no ho sé. Ah, de Viet Thanh Nguyen és l'autor que va guanyar un premi Pulitzer. Ah, vale. Vale?
Pensava que t'anava a dir Viet de Vietnam.
Pensava, sí, jo pensava que era un premi, doncs, sí, no sé, asiàtic, però no, el premi Pulitzer. Vale? És un thriller d'espionatge, una sàtira intercultural sobre les lluites d'un espia comunista, meitat francès, meitat vietnamita, durant els últims dies de la guerra del Vietnam i la seva nova vida com a refugiat als Los Angeles, on bueno, se n'entera que els seus dies com a espia no han acabat i haurà de fer alguna cosa
Viet Thanh Nguyen és la novel·la.
Sí, sí, per això.
Ah.
Clar, o sigui, ho he començat
no una
a dir...
persona.
No, ho he començat a... No, jo crec que Viet Thanh Nguyen és l'escriptor.
No.
No. No?
Basada en la novel·la homònima ganadora de... Ah, potser sí.
Saps?
Potser sí.
No ho sé, eh? Bueno, no ho tenim clar, vale?
No passa res.
Però bueno, una novel·la, no, perquè crec que lo de homònima és El Simpatizante. Deu ser en un altre idioma, saps? Però, bueno, és igual. Aquesta sèrie...
Sí, sí, El Simpatizante és el nom i l'autor és Viet Thanh Nguyen,
que va guanyar el Premi Pulitzer, aquesta novel·la. Vale? Doncs això, El Simpatizante es pot veure ja a HBO Max.
Del 2017 és.
La novel·la?
La novel·la.
Ah, vale.
No, la sèrie és del 15 d'abril.
És d'ara. Doncs això. Més estrenes que el Sergi considera que no hauríem de parlar d'elles perquè ja han passat, ja s'han estrenat, encara que faci 2 dies, 16 d'abril.
I a més de Filmin.
Filmin, però hi ha tràiler. Va estrenar Big Boys.
biracial, bilingual. It was a synthesis of incompatibilities. So what did I do?
És una comèdia dramàtica sobre dos nois que aparentment són molt diferents, tenen poques coses en comú, però s'acaben convertint en millors amics durant la primera setmana de novetades a la Universitat de Brenn, vale?
Ja passa.
Ja passa. Els protagonistes són el Jack, és tímid, introspectiu, que ha passat l'últim any a casa amb la seva mare, ha estat de dol per la mort de son pare,
pobre.
Arriba el moment de matricular-se a la universitat i allà coneix doncs, el Dani, que és el seu company d'habitació, i bueno, sorgeix una amistat inesperada entre ells dos.
Molt vale. Bé.
Bueno, Big Boys. Nens
a
grans.
Filmin, eh?
Nens grans, a Filmin.
No és sinopsis típica d'una sèrie de Filmin.
Et diria que és llarga, fins i tot, per ser de Filmin.
Sí, no, però la temàtica tampoc no...
Ja, yeah. Bueno.
Hauria de ser 1744, a la Universitat de Tal.
O potser és que tens molts prejudicis contra
en
les Filmin, sèries de
tots, Filmin. Absoluts. Tots els que hi puguis imaginar.
Va, seguim. 18 d'abril, aquesta ja sí, no?
Perfecte.
Venga, doncs...
Ewan McGregor.
Sí, Sky Showtime estrena Un caballero en Moscú.
Diga su nombre.
Alexander Ilich Rostov.
¿Profesión?
No es propio de los caballeros tener profesiones.
Su clase amenaza a Rusia, por tanto...
Bueno, aquesta versió és la que hem trobat, ¿vale? No, no va ser res. Ewan McGregor interpreta el comte Alexander Rostov, qui, després de la Revolució Russa, descobreix que el seu passat el situa al costat equivocat de la història. S'ha lliurat de l'execució immediata, un tribunal soviètic el confina a un àtic, a l'hotel Metropol, sota amenaça de mort, si torna a posar un peu fora d'aquest hotel... I bueno, els anys van passant i amb ells algunes dècades més convulses de la història de Rússia, però bueno, ell diguéssim que ho viu tot des de dins, des de l'interior d'aquest hotel Metropol, i a mesura que va construint la seva nova vida dins d'aquestes parets de l'hotel, doncs va evolucionant també la història del país que el va veure néixer.
Depèn de quin hotel,
sí.
Viure dins...
L'hotel,
no passa res.
L'hotel Metropol de Moscou té pinta de ser un hotel de superlujo, eh?
També és ironia?
No, ho dic en sèrio.
Ah, jo o crec sigui, que sí.
No, no, jo crec que sí, crec que sí.
I viure en un hotel...
Sí, que...
És no, no te'l sents casa teva mai?
És, o sí. Jo crec que en realitat pots acabar-t'ho sentint casa teva.
Potser sí.
I esmorzar bufet tots els dies. O sigui...
Esmorzar bufet tots els dies.
Esmorzar bufet tots els dies és el somni... És un dels meus somnis vitals.
I te fan el llit sempre.
Exacte, i et netegen la, tot, l'habitació te la netegen.
Tovalloles noves cada dia.
Exacte, saps? Et fan, la bugada també te la fan.
Molt bé.
No sé, a mi em sembla un somni, si em preguntes. Bueno, va, això el 18 d'abril, Sky Showtime. 19 d'abril, Perverso, arrime a Amazon Prime Video.
Se le cita a declarar en calidad de procesado por los siguientes delitos. Delito de amenazas, delito de agresión sexual, delito por vulneración de la intimidad. Es el depredador sexual más peligroso que te has encontrado en toda tu carrera. Discúlpame.
Sèrie protagonitzada per Ivan Massaguer i Kira Miró, a la qui escoltàvem. La sèrie explica la història de Aro, un refinat i maquiavèlic aristòcrata que compleix condena per violació i assassinat i que és amenaçat de mort per Òscar, un segrestador que actua contra l'elit empresarial de la qual forma part la mexicana Mariana. Aprofitant aquesta connexió, Aro negocia beneficis penitenciaris a canvi de col·laborar en la investigació dels segrestos, però en realitat està preparant una revenja contra Lucía, que és la jutgessa que el va empresonar.
Fa molt de temps, i crec que es deia Parot,
sí, la sèrie sobre la doctrina Parot.
I van més seguir, ja era un que sortia de la presó,
sí, sí, sí.
Tal i qual, jo
cert.
La veia, no està mal aquesta
cert.
Sèrie.
Sí, era una sèrie en què, bueno, coincidint amb el moment en què s'abolia la doctrina Parot i que un violador doncs sortia de la presó, que com deies, també l'interpretava Ivan Massaguer, exacte. Sí, sí. Doncs això, Perverso, a Amazon Prime Video arriba aquest 19 d'abril i el 21 d'abril a HBO Max s'estrena Sierra Madre, Prohibido Pasar.
Todos sabemos que estamos atravesando épocas oscuras y se avecinan aún más.
¿Viste lo que te mandé? Lo que salió en el periódico dice que tus hermanos te quieren chingar.
Fue una decisión estratégica. ¿Quieren que pase el negocio de hidrocarburos al de las camisas?
Me tocaba.
¿Qué vas a hacer, Marcos?
Me voy a postular como alcalde de San Pedro.
una sèrie que gira entorn al que succeeix a les comunitats de l'elit d'una de les ciutats més emblemàtiques de Mèxic, Monterrey, mitjançant la perspectiva de la família Parra, una família, diguéssim, amb solera, amb pedigrí, es mostra, bueno, pues que en aquests entorns tan elitistes no sempre tot és el que sembla. Exacte. Ells intenten guardar les aparences per mantenir de cara a la galeria doncs, el seu estatus, viuen en un dels municipis més exclusius de Mèxic i de l'Amèrica Llatina, a San Pedro, prosperitat, extravagància, grans luxes, però, com dèiem, bueno, les famílies que viuen allà moltes vegades potser ni tenen tants diners, ni són tan idíl·liques, ni tan modèliques, però bueno, intenten amagar-ho perquè de cara a la galeria no està ben vist, no? Trontolla en aquests sentits. Bueno, Sierra Madre,
no la puc veure, perquè no tinc veu.
No, és veritat, una llàstima. Ara haurem d'eliminar... Si hem d'eliminar les sèries, que no et sembla bé per
ara
calendari.
Ara li vindrà HBO per fer moltes sèries, ja veuràs.
No et va bé per calendari, no et va bé perquè no tens la plataforma. Aquesta secció duraria 10 minuts, Sergi.
Un dubte.
A veure.
Això nou que ha fet l'Aitana a Netflix?
Sí.
Paret con paret?
Sí.
Això és una pel·lícula o una sèrie?
Pel·lícula.
Ah, vale.
Sí, si no, n'haguéssim parlat.
Per això és que hi ficava 12 d'abril. No sé per què m'ha sortit aquí a Instagram.
No, és pel·lícula, és pel·lícula. De fet, a mi fa 3 mesos que no deixen de sortir-me coses de l'Aitana a Instagram de Netflix promocionant aquesta pel·lícula.
Diuen que han tornat amb el Sebastián Yatra.
Ah, sí?
Això diuen.
Pensava que anaves a dir amb l'altre, amb el
Bernardeu. Amb el Zorro.
Amb el que va fer La Llamada. No, la última, la última.
No, La Llamada, no. La última llamada.
La sèrie no es deia La Última?
Jo no sé si era sense La Última o... Ah, es deia La Última Llamada?
No, La Última, sé que és.
Ah, no ho sé, la veritat.
Bueno, doncs Aitana i... Sí, La Última es deia.
Aitana i Zoilo.
va, 23 d'abril, Sant Jordi. D'acord? A mi em sembla malament que s'estrenen coses en Sant Jordi. És una falta de respecte, vale? Però bueno. Però una de les sèries que s'estrena pot arribar-me a interessar, d'acord?
Jo no puc mirar cap.
Elsbeth.
I love New York. I've always wanted to live here. All those lights. Oh, it's magical. Oh, this is my stop.
Arriba a Movistar Plus, una sèrie derivada de The Good Wife i de The Good Fight. En van parlar quan es va començar a rumorejar que es faria aquest spin-off, que se centra en el personatge de Elsbeth Taschioni, interpretada per Carrie Preston. És una advocada poc convencional que surt a les sèries. No és cap de les protagonistes, diguéssim que és una advocada que surt...
Però surt, apareix.
Sí, apareix a les dues sèries de manera esporàdica, defensant moltes vegades a les protagonistes, però diguéssim que la trien perquè a priori sembla que està una mica malament del cap, perquè és molt extravagant, molt exacte, però resulta ser una gran advocada, molt intel·ligent, i que en certa manera també utilitza una mica aquesta... manera de ser seva per despistar, no?, els contrincants. Doncs ara, diguéssim que agafen aquest personatge i li fan una nova sèrie. Ella vivia a Chicago, desenvolupava allà la seva vida. De fet, tant The Good Wife com The Good Fight estan ambientades a Chicago. I ara ens traslladarem a Nova York. Diguéssim que ella doncs, es canvia de ciutat, assumeix un nou rol d'investigadora que la porta a competir doncs, amb altres advocats i, d'una certa manera, també amb la policia doncs, per tal de desenvolupar aquesta carrera amb el seu peculiar caràcter. Una noia molt extravagant... bueno, pot estar bé.
Sí, sobretot de l'univers.
A més, també perquè crec que aquesta deu tallar bastant l'arrel amb les altres, no? Que agafes només el personatge, perquè jo crec que aquest canvi d'ubicació ja és una mica una declaració d'intencions, no? Que no vols que les trames de les altres sèries influeixin en aquesta.
Correcte.
Però bueno, veurem com funciona Elsbeth a Movistar Plus. També el 23 d'abril a Sky Showtime, Apples Never Fall.
You were a devoted wife and mom. And know everything about those closest to you. But the truth is, everyone has a secret.
Serie basada en la novela Superbend Es un revés inesperado, de Liane Moriarty. Segueix la història de la família Delaney, una família molt exitosa i perfecta. De fet, ells dos, Stan i Joy, són exentrenadors de tennis, molt prestigiosos, però decideixen vendre la seva acadèmia i començar, diguéssim, els anys d'aurats de la seva vida, a gaudir de la jubilació, d'acord? Però, bueno, un bon dia una jove ferida truca a la seva porta i comencen, bueno, noves aventures amb una desaparició de pel mig. Els fills del matrimoni no tenen clar si aquesta desaparició és fruit de voluntari o involuntari, i comença aquí tota aquesta trama.
Està basada en un llibre.
Estava, sí, jo ho he dit, un revés inesperado.
Del mateix autor que de Big Little Lies.
Ah, molt bé. Doncs, bueno, pot estar bé. Doncs a Sky Showtime, 23 d'abril, Apples Never Fall. I també el 23 d'abril, una pena que no hi hagi l'Ivan, perquè arriba a XN la setena i última temporada de The Good Doctor.
Start the timer, please.
I think I was your fastest yet.
Second fastest.
Que jo crec que aquesta no estic segura, eh? Pot ser que ja s'hagi estrenat i que ara arribi a l'estat, oi? Sona una
cosa
així.
De fet, ja porta unes quantes setmanes la temporada 7.
Doncs en què el Shawn, aquest metge amb autisme, que quan comença la sèrie és incapaç de mantenir relacions socials, es pare ja, fins i tot.
En fi.
Bueno,
hi ha la mort d'un dels secundaris.
Però a l'última temporada...
Pel que s'ha dit.
Ah, d'acord.
En aquesta temporada
7? Sí.
Entre les coses que passen, hi ha la mort d'un secundari.
Bueno, està bé, perquè tema és el final.
Tema de xenofòbia i aquestes
d'acord.
Coses.
Doncs, bueno, està bé, perquè com que acaba ja la sèrie... Pues,
és l'última, aquesta?
És l'última, setena i última temporada.
Me sembla bé, perquè, està fent una mica de bola.
Sí, trobo que sí. Va, seguim, més estrenes. 25 d'abril, en aquest cas a Netflix, Los Detectives Muertos. Go! Una sèrie de l'univers de còmics de Sandman, de Neil Gaiman, que segueix la vida de dos fantasmes adolescents que formen equip amb una mèdium per resoldre els misteris de la seva sobrenatural clientela, fins que una poderosa bruixa comença a complicar-los els plans.
Jo vaig veure Sandman, la sèrie que va fer Netflix.
I què?
Bueno, t'ha d'agradar aquest tema de la ciència-ficció i així. La típica sèrie que jo miro perquè penso, ai, mira, que diferent i que original, però llavors corroboro que les sèries de ciència-ficció no m'agraden.
I que diferent i original no necessàriament és bo.
Correcte. No, però jo puc entendre que...
Que la gent agradi que li agradi
aquest univers de Sandman, perquè el personatge, bueno, és diferent, és curiós.
A mi també em passa que la ciència-ficció em costa.
El problema és que com que sempre és alguna cosa original, perquè la ciència-ficció, com que té aquest puntet imaginatiu, doncs penses, mira, que diferent.
Ja, però...
També és dolent, lo diferent, de vegades.
No necessàriament és bo, sempre. Això és així. I el 25 d'abril també arriba a HBO, en aquest cas, la segona temporada de Velma, el personatge de Scooby-Doo.
Dear HBO Max, I just learned you intend to make a genre-bending comedic origin story of Judy Jetson.
Una sèrie d'animació per adults que explica la història de Velma Dinkley.
La de les ulleres,
la de les ulleres de Scooby-Doo, exacte. Que és una mica el cervell anònim i subestimat d'aquest grupet que segueix a l'Scooby-Doo. Doncs explica la història de quan ella era jove, diguéssim. Bueno... És una sèrie, en aquest cas, més encarada per adults que no pas per a nens, que potser Scooby-Doo sí que és més per a nens. Tampoc molt, eh?
No gaire, no?
Vull dir, per a nens a 12 anys. Bueno, vale, però per a 6 o 7 no, perquè fa por.
Els dibuixos potser no. Els dibuixos com a tal, les pel·lícules
no,
potser una mica més.
El dibuix vols dir el... Bueno, però no sé, sempre... O sigui, sempre...
Nens de 10 anys poden veure aquesta sèrie.
Bueno, de 10 sí, però de 6 no.
No, de 6
saps?
No.
O sigui, he dit 12, però bueno, vale, 10, d'acord. Però vale. Sis no.
Els meus nens de futbol poden veure aquesta sèrie.
Vale. Doncs nens del Sergi la podeu veure. No, però que jo crec que és una sèrie que...
L'únic que la sèrie aquesta...
No, aquesta no.
No.
Aquesta és per a nens. És per a adults. Això està clar, no hi ha cap mena de dubte. Va, 26 d'abril. Aquesta...
Pensava que feia 3 mesos que s'havia estrenat jo aquesta sèrie.
No, no. Jo tinc moltes ganes de veure-la, aquesta. És el caso Assunta.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden.
Segur que els nostres...
Escandela Peña.
Eh?
Aquesta és Candela Peña.
Escandela Peña. Segur que els nostres oients recorden el cas Assunta. El 21 de setembre del 2013, Rosario Porto i Alfonso Basterra denunciaven la desaparició de la seva filla Assunta, el cos de la qual va ser trobat hores després al costat d'una carretera als afores de Santiago de Compostela. La investigació policial de seguida va trobar indicis que apuntaven als pares com a possibles autors del crim. I la notícia va commocionar tot el país. Programes d'aquests matinals morbosos, com connexions en directe absurdes i coses d'aquestes. Vam aprendre alguna cosa del cas Alcàsser? Sí, a fer-ho tot fatal vam aprendre, bàsicament. La sèrie intenta, diguéssim, esbrinar una mica què pot portar uns pares a acabar amb la vida de la seva filla. Què hi ha darrere d'aquesta façana de família perfecta, no? Tot plegat en una sèrie de ficció, és a dir, no és una sèrie documental, és una sèrie que ficciona els fets.
Ah, mira.
Protagonitzada per Candela Peña i Tristan Ulloa en els papers de la mare i el pare d'Assunta.
És que tinc un problema jo amb Candela Peña, llavors...
Yeah.
No sé si aconseguiré trencar la barrera o no.
Jo... Pel que he vist de caracterització i els clips
igual,
que he vist de la sèrie...
Ella.
No, ja, no.
I
però...
la veu l'he reconegut
sí,
ràpid.
No, sí, no, sí, això està clar. Però que la caracterització i la interpretació, el poc que he pogut veure, m'ha semblat que són magistrals.
És que ella crec que no em cau bé.
Ah, vale.
Llavors...
Ho puc entendre.
Encara no... No ho tinc clar, però em sembla que no em cau bé.
Em fa molta gràcia que no ho tinguis clar. Yeah.
Perquè alguna cosa que diu...
Et penso, fa gràcia.
Mira, tens raó. A vegades que també és una de les típiques que denuncia una mica.
Sí.
Com que té pocs pèls a la llengua, les va soltant. I amb alguna estic d'acord. Però... No me transmet confiança, Candela Peña.
A mi m'agrada...
És catalana, Candela Peña, no?
Doncs pues no ho sé.
Jo crec que sí.
Sí?
Jo juraria...
No ho hagués dit.
Ara potser estic dient un disbarat.
No, potser sí, jo no... No posaria la mà al foc, ni
ostres,
que sigui,
de
no.
Gavà.
De Gavà, d'acord. Doncs, molt bé, Sergi.
És com... qui era aquell? Com no me surt ara. L'Òscar Jaenada, no. Sí, l'Òscar Jaenada, que també és català
sí,
i
sí,
no se sap.
Sí.
Candela Peña és català.
No, però jo Òscar Jaenada sí que em sonava més. Però Candela Peña no, la veritat. Va, i la darrera estrena de la quinzena... perquè és el 28 d'abril, encara falten 10 dies, és Beguinas.
¿Quiénes sois?
Somos Beguinas.
¿Qué queréis de mí?
No, ¿qué queréis vos de nosotras?
Mentre llegeixo la sinopsis, busca el repartiment, perquè crec recordar que hi havia algo així com interessant.
Beguinas, que són les iniciales, no? Les Beguiners. Beguinas.
És una sèrie que...
Oh, hombre!
Veus? Deixa'm llegir després, vale? Arriba a 3 Player.
Home.
El 28 d'abril ens ambiente... Mira, com tu deies que comencen les de Filmin. Segovia, 1559.
Correcte.
Lucía de Avellaneda celebra la seva festa de compromís amb el marquès de Peñarrosa, un noble escollit pel seu germà. Un matrimoni que ha de reforçar l'estatus financer i social de la família, però enmig de la festa, la promesa rep una carta inesperada d'una dona que diu que és sa mare i que la reclama, està al llit morint-se i que reclama la seva assistència, ¿vale? La Lucía és presente, on la seva mare l'ha citat, i aquí conviu amb altres dones de manera independent al marge de l'església. I diguéssim que s'obre a un nou món que la fa qüestionar-se tot el que ha conegut fins aquell moment. I, a més, s'enamorarà, Sergi.
S'enamoraran concretament...
A veure, qui s'enamorarà?
John González.
Vale.
Que ara feia dies que no feia,
ara feia dies que no feia res.
I Amaya Aberasturi, que és la protagonista de Bienvenidos a l'Eden.
Vale.
Vale?
Vale.
Que és una noia jove. Aquests dos són els protes. Entre d'altres, Melanie Olivares.
Vale.
Dos actrius que surten de Estoy Vivo, no sé quin paper fan aquí, però que són mare i filla a Estoy Vivo, que són Cristina Plazas i Lucía Caraballo. i els altres no els conec.
Vale, bueno.
Però pel que veig a les fotos, vull entendre que són Jon González i Amaia Berasturi els que s'enamoren.
Té pinta, no? Potser els més...
Bàsicament perquè són els dos guapos, sí, del repartiment.
I els més coneguts, no? Tot això.
És molt fàcil que s'enamorin aquests dos, que són asquerosament guapos, tant un com l'altre.
Molt bé. Doncs això pel que fa a les estrenes...
Jon González és molt bon actor, per cert. Que se sàpiga, que sí. Se digui ja.
Correcte. Tampoc és diria correcte... superbon actor.
No, notable i alt. Bé, no.
Set.
No, i mig.
Bé de set. Vale, set i mig.
Set i mig, però que pensi, hòstia, aquest nen, si s'esforcés una miqueta més, saps?
Vale, bé, bueno, vale, em sembla bé, em sembla bé.
A mi el que he vist d'ell m'ha agradat sempre.
Sí, el internado...
Bé, claro.
No, és que estic pensant altres coses que jo hagi vist. No, però, per exemple,
va ser el protagonista de la segona temporada de... Ah, quina ràbia que no me surti, que està basada en la Catedral del Mar.
Ah.
La segona temporada, que, és, sí, que la va fer Netflix, la segona temporada ell és el prota i ho fa molt bé amb aquella temporada. Està molt bé tant la primera com la segona, la recomano.
Vale. Ens queden 5 minuts que hem d'omplir, vale? Vale. Perquè ens paguen per omplir-los.
Moris, torno... arrenca el micròfon. Vale.
Doncs no passa res. Mentrestant, a nivell d'actualitat, que no n'hem parlat al començament, el 21 de maig tindrem temps de... Ja, però...
Ui, bueno. Que em perdonin, però nois, m'entendran molts oients... M'està pillant l'al·lèrgia d'inici de temporada d'una forma espectacular.
No passa res, no passa res.
A part que sembla que hagi nevat a tot lloc on hi ha un arbre, sembla que hagi nevat
és terrible.
Com si fos el mes de gener i tinc el cap i el nas que m'exploten ja.
Molt bé. 21 de maig arriba Max a l'estat espanyol.
Com?
HBO Max.
Sí. Canvie.
Canvie. I es dirà només Max, vale? Està per veure encara, perquè no es coneixen molts més detalls de què suposarà això per als usuaris d'HBO Max.
Ja s'ho faran.
Bueno, ja, bueno, Sergi, però nosaltres ho hem de explicar aquí.
Jo no n'hi soc.
No?
Bueno, és igual.
Bueno, doncs la idea és que la transició sigui àgil, però hi ha algun tema de tarifes que té pinta,
mira,
que... Perquè, a més, HBO va fer allò...
Quan canvien els noms...
No, a més, és que... Sí, a més, és que HBO, quan va... No sé si te'n recordes, que quan va arribar a l'estat va fer allò de que si et subscrivies la tarifa durant un temps era meitat de preu i allò no canviaria mai.
I això
clar,
ha vingut
no
a
ser... No canviaria com a HBO, però ara que són Max...
De fet, HBO va ser HBO, HBO Max, i ara, Max.
Exacte, sí. Perquè la marca Max dels Estats Units és molt més potent.
Aquí no sé si se li acabarà... Si se li seguirà dient HBO.
Ja.
Mira què t'he dit.
Sí, és... Bueno, aquí... Aquests canvis ens costen, així que...
Per això.
Bueno, veurem.
A mi que no me surten anuncis enlloc, Ni a Prime Video ni a cap altre lloc.
És millor, Sergi. No avisis.
No per cert, estic mirant Dopsic.
Ah, i què tal?
Porto 3 capítols i mig.
I què tal?
Estarà molt bé.
A veure.
Ja m'ha agradat i m'agradarà. Sí. Tinc claríssim. Està bé, la recomano. Està, òbviament, a la millor plataforma des de fa diversos mesos, que és Disney+. Plus.
Molt bé, n'hem parlat perquè el
està
fan...
Està molt bé, està molt
el
bé.
El Ivan és molt fan i jo també... Jo també
molt ben sóc. Interpretada.
Sí, sí, sí.
Què més necessites de mi?
Ja està.
Ah, sí?
Sí.
Perfecte.
Ja està, però tu estàs mirant Dopsic,
necessito...
ara mateix no estic mirant res, i tu necessites anar a estornudar i a mocar-te. I
aquesta setmana he vist el penúltim capítol, perquè és el que ha sortit, de Shogun.
Ah, bé.
No la mireu sencera.
Vale.
Sí, jo l'estic digerint a un capítol per setmana.
I se fa dura.
I hi ha vegades que arribo al següent capítol sense haver digerit l'anterior.
Ja, ja, ja.
Està molt bé, però això de que sigui... I ja està, és el que hi ha. Però això que sigui en japonès
ja.
Te trinxa ja, ja. La vida.
I l'acadèmia què?
Primer Dopsic.
Vale.
Però després...
Bueno, Dopsic. Si vas pel tercer, n'hi ha 8.
Dopsic. Aquest cap de setmana més a més tinc desplaçament. Setmana que ve començo l'acadèmia.
Molt bé, fantàstic.
Que me durarà...
Tinc moltes ganes de que ens expliquis...
Que me durarà 3 dies l'acadèmia.
Què et sembla l'acadèmia, la veritat.
Però sí, és la següent.
Molt bé, fantàstic. Doncs pues ho deixem aquí, Sergi, que vagi bé.
Adéu.
Fins aquí l'Això en sèrie. L'espai de sèrie és Duau Lleida Ràdio.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. l'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
Sant Andreu de la Barca es prepara per la celebració de la 7a edició de la Fira del Vi amb importants novetats. La Fira del Vi serà el dissabte 27 d'abril i el dia 28 tindrà lloc la primera edició de la Fira del Vermut. Canvi d'ubicació a l'esplanada del Mercat Setmanal i activitats prèvies amb tas de vins. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Indústria.
Doncs encetem aquesta 7a edició, com bé has dit, de la Fira del Vi a casa nostra. Ja portem, aquesta seria la número 7, o sigui que ja portem un bagatge. I enguany, principalment, tenim dues novetats molt importants. La primera és l'aposta per al canvi d'ubicació d'aquesta 7a Fira del Vi, donat que estava agafant una importància bastant gran en quant a afluència de públic. Hem pensat que aquest any potser un canvi d'ubicació perquè la gent estigui més còmoda a l'entorn de la fira era una aposta que volíem provar i hem canviat l'emplaçament a l'esplanada del Mercat Setmanal. Aquesta és una aposta clara que hem tingut des del primer moment. I la segona gran novetat seria que aquesta Fira del Vi, aquesta 7a Fira del Vi, també inclou la primera Fira del Vermut, que seria el diumenge, és a dir, dissabte seria la Fira del Vi, com fins ara l'hem coneguda, amb el canvi d'ubicació i amb també novetats que després anirem explicant. I el diumenge seria la Fira del Vermut, des de les 11:45 aproximadament, fins a migdia tarda.
20 cellers participaran de la Fira del Vi el dia 27 d'abril i 10 expositors a la Fira del Vermut, que també comptarà amb la presència de la restauració local.
A aquesta edició tenim 20 expositors, 20 cellers diferents que aporten el seu producte i la seva expertise també, que després explicarà Juan més detalladament. Tenim també una aposta també per la gastronomia, perquè el vi i la gastronomia van de la mà. Llavors, en aquest sentit, hem fet també una aposta per augmentar la gastronomia del dissabte, amb 6 restauradors i també posant l'èmfasi en la quantitat de menjar, de tapes que es puguin servir aquest dia, el dissabte de la Fira del Vi, donat que pensem que l'afluència serà major que la de l'any passat. I el diumenge, a la Fira del Vermut, tenim 10 expositors i tindrem també 2 restauradors que també aniran servint les tapes pertinents.
L'associació Rubins, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, organitzen la 7a edició de la Fira del Vi. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, parla dels canvis que ha experimentat aquesta fira a Sant Andreu de la Barca.
Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al Ayuntamiento la confianza nuevamente en nuestra asociación por elegir nuestra opción. Como bien has dicho, Jordi, esto comenzó hace unos años, de una manera un poco peculiar, dentro de una fira de la primavera, ha ido cogiendo pues envergadura, volumen y gracias a la afluencia de gente, de público, pues hemos ido aumentando. En primer lugar, agradecer la apuesta por nosotros y también agradecer también a nuestra asociación, que ha ido creciendo gracias a estos eventos, ¿no? Estos eventos le han dado más energía, más fuerza, más volumen, más asociados. Muchos de ellos colaborarán en este evento. Y sí, es una ocasión para lucirnos de nuevo delante de nuestro pueblo, de nuestro público y con muchas ganas de que comience, ¿no? Este año, bien ha dicho Miguel Ángel, hay una novedad, entre otras, que es que la feria, digamos, en lugar de un día, se celebrará en 2 días, en 2 jornadas. La primera será de vino, con 20 bodegas. Detallando un poco este tema, hemos elegido, siempre elegimos un punto, un eje. Este año hemos elegido una DO muy próxima a nosotros, la DO Alella, y será un poco la protagonista entre otras de Oss, lógicamente, que vendrán de esta fira. Vendrán 5 bodegas de esta DO, de las 7 que la componen, y abanderada por Kim Badge, que es el presidente de la DO. Nos hace mucha ilusión propagar la cultura del vino, y esta es una ocasión muy importante para hacerlo, ¿no? El domingo, en la primera fira de Vermú, también con buenas expectativas, un público seguramente diferente, un horario diferente y un producto diferente, ¿no? 7 productores de vermú, 2 de cerveza artesana, acompañarán alguno más de vino. Novedades también habrá en cuanto a la organización. Bien ha dicho Miguel Ángel que la ubicación era un hándicap. Con esta nueva ubicación creemos que ese problema se solventará, con más disposición de mesas, de apoyos para la gente y de espacio, ¿no? Que es importante para que la gente disfrute, ¿no?
La DO, la denominación de origen Alella, serà la denominació protagonista d'enguany.
Bueno, és una denominación, digamos, peculiar. És una denominación que està molt pròxima a la nostra, que és Penedès. Està apenas a 30 kilómetros. Es una denominación peculiar porque tiene unos productos peculiares. La zona del litoral, que es la que enfrenta, le da a los vinos, a las uvas, un carácter más salino, un carácter diferente. A mí me recuerda a la salinidad que tienen algunos albariños. Entonces, la panza blanca, el picapol, son productos, creo que poco conocidos, y es un momento para descubrirlos de la mano de 5 de las bodegas más que trabajan allí. De memoria te digo que vendrá Alta Alella, que es una de las grandes, vendrá Bouquet d'Alella, vendrá Kim Badge, como he dicho antes, vendrá Testuan, vendrá Tessa del Ten. Son 5 de las 7, y es más que un escaparate también. Ellos están ilusionados por venir, por abrir la feria, y bueno, hemos contactado y hemos tenido muy buena sintonía. Ese es uno de los, el principal motivo por el cual van a estar aquí.
Els dies previs a la Fira del Vi es realitzaran 3 activitats al Teatre Núria Espert, amb degustacions de vins i també d'escumosos.
Un poco es la dinámica de las propuestas de ediciones anteriores, un poco para calentar la feria, para que la gente ya lo tenga como un objetivo ese fin de semana. Vamos a desarrollar 3 catas en el teatro, en la sala del Teatro Federico García Llorca. Una de ellas será la que abra la feria, pilotada por el sommelier Joan Aira y Kim Badge de la DO Alella. Ahí, pues, como siempre, mostraremos esa DO y 3 de sus productos. El día 25, vendrá una bodega emblemática en La Rioja, Luis Cañas, creo que conocida por muchos, y acabaremos con una bodega de proximidad, el sellé Escuffer Rousset de espumosos, que dará un poco el carácter, pues esa trilogía que nos gusta exponer, y esa cultura propagarla un poquito más. Todo eso con un maridaje, como siempre, transversal en las 3 catas de nuestros amigos de Alicia Charcuter. Nos gusta trabajar con la comunidad y ellos son, pues siempre estan a l'altura, i nos encanta que nos acompanyen.
Entre les novetats que també tindrem aquest any a la Fira del Vi, tant dissabte com diumenge, seran tallers adreçats als més petits.
El sábado, aparte de la música que adornarà o acompanyarà l'evento, habrá también unos talleres dirigidos por profesionales para un poco, digamos, aliviar a las personas que vienen con pequeños, que siempre pues distraen más, y ellos son, bueno, digamos que tienen una posibilidad de estar ahí haciendo alguna actividad y dejar a sus padres pues disfrutar un poco más del evento. Talleres para niños entre 4 y 10 años, y también para darle un poco carácter más festivo, se ha acordado también pues hacer dos puestos de, digamos, de hoy está muy de moda, ¿no?, la publicidad en las redes, para que la gente pueda un poco hacer su foto del evento, colgarla. Habrá un fotocall y también habrá un fotomatón para que todo el mundo se pueda llevar su recuerdo de ese día, ¿no?
Per consumir els vins s'ha establert el sistema de fitxes tant per la beguda com també per la restauració. Enguany també s'incrementen els punts de venda.
El año pasado se implementó este sistema, creo que fue muy, muy útil. El sistema de fichas consiste en adquirir las fichas en los ocho puntos de venta, eso también hay que recalcarlo. Habrá cuatro puntos dobles de venta para estas fichas. Para consumiciones de vino, de cerveza o de vermut o de cava. Fichas que costarán 2,50 euros y fichas de restauración que son de otro color diferencial para los restauradores, para que en los dos días puedan adquirirlas de una manera totalmente libre. No hay ningún bono ni ninguna. Se pueden comprar una ficha, se pueden comprar 5, 12, las que se quieran. Eso es un poco el funcionamiento igual que tuvimos el año pasado. Lo acompañará, como siempre, la copa serigrafiada. Este año hemos cambiado el modelo, un poquito más grande, que es más confortable para todos, y lógicamente serigrafiada con el logotipo, con el escudo del ayuntamiento, que es el que patrocina y el que organiza junto con nosotros esta fira.
Les informacions sobre la setena edició de la Fira del Vi, doncs les podeu trobar també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podeu trobar tota la informació referent a la celebració de la Fira del Vi, que ja arrencarà aquest dimecres, dijous i divendres, amb activitats a la Sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, dissabte la Fira del Vi i diumenge al matí i al migdia la primera edició de la Fira del Vermut. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.